Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, dia 10 de març. Una ciutat que avui parla amb l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier. Una entrevista que finalment haurem de fer per telèfon. L'havíem convidat aquí als estudis, però per un tema d'agenda del nostre convidat haurem de parlar amb ell per telèfon. Tenim un munt de preguntes per fer-li a l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, a qui s'ha enterat aquí a pocs minuts a través d'aquesta ciutat d'avui dimarts. Una ciutat que també parla avui d'aquesta xocolatada solidària que farà demà l'Escola Freta de Calella. És el Tàquet pel Càncer Infantil, que, com sabeu, té per objectiu aconseguir el màxim de diners per ajudar a la investigació del càncer infantil. En parlem d'aquí uns moments amb la Rosalia Polo, que és una de les representants de l'AMPA de la Freta Calella. A partir de les 11, parlem amb l'alcaldessa Candini. L'Ajuntament de Calella, Salut i el sector turístic s'han reunit per coordinar-se i no abaixar la guàrdia davant el coronavirus. A les 11 en parlarem amb l'alcaldessa de com ha anat aquesta reunió que s'ha produït fa poques hores a la sala de plens de l'Ajuntament. I després doncs, farem tertúlia, com sempre, amb l'equip titular dels dimarts, avui amb el Quim Rei, el Toni Alabau, el Jordi Martí i el Josep Maria Vila. I avui acabarem la ciutat amb música de la cantant Nene Cherry, una de les veus destacades del panorama musical internacional, aquesta cantant sueca, nascuda tal dia com avui, de l'any 64. Salutacions, un dia més de qui us parla a aquesta hora del matí, el meu nom Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada vindrà dominada pel temps estable i per l'ambient assolellat. Un cel serè que ha afavorit un descens de les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit, però avui les màximes seran una mica més altes, comparem amb les d'ahir a bona part de la comarca. No tot arreu serà així, perquè en alguns punts del Maresme Sud ahir els termòmetres s'enfilaven cap als 18 graus i avui fins i tot podrien baixar una mica a mesura que vagi entrant aquest vent del sud-oest de Garbí, que serà lleugerament moderat al llarg d'aquesta tarda. Situació marítima dominada per la maror i un estat del cel, com ja hem dit, en conjunt dominat pel sol. Si bé hi haurà alguns núvols prims que aniran apareixent al llarg del dia. Pel que fa a la predicció, de cara a demà dimecres, doncs tot apunta que tindrem temperatures d'entrada més altes, tant màximes com mínimes, però sobretot les diurnes. Hi haurà també a partir de la tarda un increment dels núvols baixos, fins i tot algun petit banc de boira, especialment cap al centre i sud del Maresme. De moment seran núvols poc importants. Els vents fluixos que bufaran del sector variable entre el sud i el sud-oest al llarg de la tarda i la situació marítima, com que els vents seran molt fluixos, estarà força tranquil·la. Marejol, petites àrees de mar de fons al matí, poc importants. Demà passat dijous s'espera un dia amb bancs de boira a prop de la costa a conseqüència de l'augment de la temperatura. Per tant, l'ambient serà força càlid cap a l'interior de la comarca on dominarà el sol, però en canvi a primera línia de mar les temperatures podrien quedar una mica més baixes. Tot i així, l'ambient serà, com dèiem, molt suau i agradable, amb vents molt fluixos durant tot el dia. De cara al migdia i la tarda bufaran del sud-sud-oest i pel que fa a la situació marítima també molt tranquil·la, mar entre plana i arrissada aquí a la costa maresmenca. Divendres sembla que augmentarien els núvols, sobretot durant la segona meitat del dia, i que les temperatures podrien començar a baixar una mica.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us ho demora en vehicle per Calella avui, sabíeu que hi ha un tall fins a les 6 de la tarda al carrer Jovara entre Sant Josep i Sant Joan, també un tall fins a les 6 al carrer Jovara de Sant Isidre Escoles Pies, un tall de 2 a 5 de la tarda al carrer Diputació entre el carrer del Mar i la Riera Cap Aspre i un tall fins a les 11 al carrer Sant Joan entre la carretera i l'avinguda del Parc. I si us heu de mora en vehicle amb transport públic, volíem dir, usuaris de l'R1 de Rodalies, recordeu que es dona servei alternatiu entre Malgrat i Blanes per carretera, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. 10 i 8, Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs hem de parlar d'Argentona un altre cop perquè el PSC d'aquest municipi ha demanat en un comunicat aclariment públic a l'exalcalde Eudald Calvo, que recordem, doncs, va dimitir la setmana passada per unes informacions que van sortir a la llum sobre suposats casos d'assetjament sexual per part de Calvo a dones militants de la CUP. Els socialistes reclamen que es faci una comissió informativa municipal especial i que Unitat Argentona, que és la llista amb la que Calvo es va presentar a les municipals i que agrupa el grup de la CUP, Esquerra i els Comuns, doni explicacions. En el mateix comunicat, el PSC local d'Argentona condemna, doncs, aquestes conductes masclistes i sexistes que l'exalcalde va reconèixer a través de les xarxes socials. També expliquen que el passat 5 de març el govern municipal els va comunicar, doncs, que Calvo hauria estat expulsat com a militant de la CUP a finals del 2019 i que el partit hauria demanat la dimissió de l'alcalde arran d'un cas denunciat davant l'organització. A més de demanar, doncs, explicacions, els socialistes també reclamen a Unitat Argentona que condemni públicament els fets de caràcter sexista, doni explicacions necessàries per aclarir-los i deixi clar que està en contra de campanyes que assenyalen a la dona com a culpable i alhora volen justificar actituds masclistes. Recordem que tot això ve perquè Unitat per Argentona, el mateix dia en què Calvo va dimitir, va fer un comunicat en el que agraïa la feina que havia fet Calvo, i ara el PSC d'Argentona, doncs, diu que una persona que ha dimitit per un cas d'agressions masclistes i sexistes no pot sortir al govern d'Argentona a donar-li les gràcies per la gran feina que ha fet.
Molt bé, què més, Naomi?
I seguim en aquest cas a Canet, perquè l'Ajuntament de Canet ha posat en marxa una campanya per donar vida als pisos buits. Aquesta campanya pretén que els propietaris d'habitatges desocupats del municipi els puguin cedir per poder-los destinar a lloguer social. Des del consistori canatenc asseguren que aquest programa neix a partir de comprovar, doncs, la necessitat d'habitatge que hi ha actualment a Canet, sobretot entre els col·lectius de gent gran i gent jove, doncs, que es vol independitzar. La campanya va adreçada als propietaris que actualment tenen pisos buits i que els volen destinar, doncs, com dèiem, a lloguer social. Ara l'Ajuntament de Canet treballa per signar un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per començar a treballar i donar resposta, doncs, a aquesta necessitat.
Molt bé, alguna cosa més?
Doncs sí, parlant de pisos buits, parlem de Mataró, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones i n'han identificat a un total de 17 en habitatges ocupats il·legalment i en condicions d'insalubritat a Mataró. Les detencions i les identificacions es van produir el passat 4 de març durant un dispositiu conjunt amb Fecsa Endesa, la companyia elèctrica, on els agents donaven suport als operaris de l'empresa en l'execució de talls en el subministrament elèctric en alguns espais ocupats de la ciutat que es feien servir com a habitatge. Segons Mossos, aquestes intervencions s'enquadren en la necessitat, doncs, d'intervenir davant del greu risc per la seguretat de les persones, perquè aquestes estaven en condicions d'insalubritat, com deien, i els edificis amb aquests talls elèctrics es podien incendiar i posar en perill també a la resta de veïns que viuen en pisos colindants, no? Amb aquests pisos ocupats. Exacte. L'operatiu, doncs, també pretén millorar el greu estat de les infraestructures elèctriques que han estat manipulades, com dèiem, i les quals, doncs, ara ja han estat tallades.
Molt bé, Naomi. Doncs que tinguis un bon dia.
Igualment.
Que vagi molt bé. La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, la Volta Ciclista a Catalunya, que segueix treballant perquè el 23 de març arrenqui l'edició número 100 des de Calella. Segurament és un dels temes que es van abordar en aquesta reunió que es va fer, que s'ha fet aquestes últimes hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella, i de la que, doncs, preguntarem a l'alcaldessa Candini a partir de les 11, on Ajuntament, Salut i el sector turístic s'han reunit per coordinar-se i no baixar la guàrdia davant el coronavirus. Més qüestions destacades al nostre espai web. L'alcalde Josep Besart, que ahir a la tertúlia recordava quan va negar-se a penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament, i el projecte Créixer, que celebra 6 anys promocionant i empoderant la dona. Anem a fer, com cada dia a aquesta hora, un repàs de la premsa d'avui. Comencem, en aquest cas, per al diari El Punt Avui, a la seva portada. I destaca increixendo en quant al tema del coronavirus i la notícia política del dia, la dimissió d'Alfred Bosch. El periòdico, i llegim, Madrid tanca pel virus escoles i universitats i Bosch dimiteix per ocultar casos d'assetjament sexual. I La Vanguardia, que diu que Itàlia tanca fronteres i Madrid envia els estudiants a casa, i el conseller Bosch, que dimiteix per un cas d'assetjament sexual a exteriors. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu País a la portada que Madrid i Vitòria tanquen escoles davant l'avanç del coronavirus, i El Mundo, que diu que el descontrol del virus obliga a tancar escoles a Madrid i a Vitòria. És un quart d'onze, fem una pausa i parlem amb la representant dels pares i mares de l'Escola Freta de Calella sobre aquesta xocolatada solidària que es farà demà al centre educatiu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia. Els dilluns, tancat.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Escola Freta de Calella fa demà la xocolatada solidària. És el Tàquet pel càncer infantil, que té per objectiu aconseguir el màxim de diners per ajudar a la investigació, la millora de tractaments pel càncer infantil i apropar-nos a aquest somni que tenim tots, que és que un dia doncs, no hi hagi malaltia en nens i adolescents, en aquest càncer infantil doncs, que castiga a moltes famílies del país. Tenim en línia Rosalia Polo, representant, en aquest cas, de l'Associació de Mares i Pares del Freta de Calella, però ja no al capdavant de l'associació, em deia la Rosalia. Rosalia?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Anava a dir, ja no representant dels pares i mares, ja no ets la presidenta de l'AMPA.
No, estic com a local, però bueno, dintre de la Junta de l'AMPA continua haver-hi gent molt, molt, molt competent i que està fent molt bona feina.
Demà feu aquesta xocolatada solidària, és el Tàquet pel càncer infantil. Explica'ns què heu preparat a l'escola.
Bueno, ja és el tercer any que ho fem. És una iniciativa que consisteix en que l'escola col·labora amb nosaltres fent la xocolata i llavors per 2 euros proporcionem una tassa de xocolata, o en el cas que hi hagi gent que sigui intolerant o el que sigui, doncs tenim l'opció també de prendre un bric de suc i una magdalena d'aquestes que són molt, molt grosses, un tipus muffin. Uh-huh. I aleshores tot el recaudat anirà doncs, al Departament d'Investigació de l'Hospital de Sant Joan de Déu contra el càncer infantil. És una iniciativa que el resta de Catalunya se sol fer el mes de febrer, però que nosaltres per problema de gent de l'escola i així, doncs sempre l'acabem fent en el mes de març, al principi de mes de març.
És una xocolatada adreçada als alumnes i a les famílies dels nanos de l'escola o és oberta a tothom?
El dematí es farà en l'edifici de secundària i va adreçada als alumnes i als mestres perquè és a nivell intern, no? Perquè com els nanos tampoc no poden sortir a fora, doncs ho fem a l'hora del pati, esclar, és una cosa que és interna. Sí que és veritat que a les 5 de la tarda ens posem a la porxada de l'edifici de secundària just davant de l'edifici de primària de la Porta, i llavors és obert a tothom, no només a les famílies que venen a buscar els alumnes de l'escola, sinó que esperem i desitgem que també s'hi pugui passar gent de fora per col·laborar amb una causa tan important com aquesta. De fet, cada any hi ha gent que ve i que, bueno, que som Calella i ens coneixem tots i saps que més de l'escola, però que ve i que col·labora, perquè Calella és un poble molt solidari.
Clar, teniu aquella placeta, és a dir, que si la gent doncs agafa un got de xocolata i una magdalena, doncs s'hi pot estar allà una estoneta, no?
Sí, exacte, poden estar a la placeta de davant de l'escola, de l'edifici de secundària, sinó després també hi ha uns gronxadors en una sala, bueno, amb un paviment d'aquest tou, han passat a davant de la placeta, que em sembla que es diu de les Violetes, bueno, no sé ben bé el nom de la plaça, perdona. Però bueno, que sí que tenen dos llocs on les criatures es poden menjar perfectament la xocolata i la magdalena.
Comentava Rosalia que és el tercer any que ho feu.
Sí.
Quants diners porteu recaptats fins ara?
Ui, ara m'agafes. Jo sé que l'any passat vam recaptar més que fa dos anys i l'any passat vam fer 505 euros.
Uh-huh.
A veure, dit així em sembla poquet, però bueno, de 2 euros en 2 euros és molt important.
I
a veure, i a part és que qualsevol ajuda és bona, vull dir, tot és important en aquest món. A més, passem temps que són complicats, la gent doncs a vegades fa un gran esforç per poder col·laborar amb això, però bueno, l'important és fer-ho.
Els nanos, imagino que tope motivats, no?, amb la causa. Els prepareu i ja els expliqueu per què és i els hi parleu del càncer infantil?
Bueno, des de l'escola s'ha fet. Ara, nosaltres particularment com a AMPA no entrem a dintre a l'escola a fer-ho, en aquest cas, però bueno, i quan més la data del febrer, tot això es va treballant.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, acabem fent una convidada tu mateixa a les persones que t'escolten a través de la ràdio?
Ui, tant, perfecte, i
doncs
gràcies per fer-vos ressò, com sempre, que vosaltres també sempre col·laboreu i feu ressò d'aquesta xocolatada.
Doncs vinga, va, aprofita per fer una convidada a la gent que t'escolta, Rosalia.
Doncs, bueno, animo a tothom que es passi pel carrer Jovara aquesta tarda a partir de les 5, de les 5 fins a les 6, que és a l'hora que també surten els nanos d'extraescolars del Freta, a recollir un vas de xocolata calenta i la magdalena o un suc, i més que res, no és pel fet del que menjaran o prendran, sinó pel fet de col·laborar per una causa tan important com és la investigació per erradicar el càncer infantil.
Perdona, Rosalia, avui o demà?
Ai, perdó, demà. Què
dic,
avui?
Anava a dir, a veure si m'hauré equivocat jo. Avui o demà?
No,
dimecres.
Molt bé, perdona.
Doncs. No, només per aclarir-ho, perquè no hi hagi algú que s'us presenti avui a les 5 de la tarda dient on està el meu cop de xocolata.
No, veuríem la gent que surt de l'escola i prou.
Molt bé, doncs demà a partir de les 5 de la tarda aquesta xocolatada solidària, doncs en aquest cas, oberta a la ciutadania. Rosalia Polo, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci, bon dia.
Gràcies.
Radio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662. Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Doncs ja som en temps d'entrevista, una entrevista que havíem de fer a plató amb el nostre convidat, però per qüestions d'agenda de l'alcalde de Santa Susana, el senyor Joan Campolier, l'hem de fer per telèfon. Joan Campolier, què tal, com està, senyor Campolier? Bon dia.
Bon dia, bon dia, què tal? Ho sento molt, però aquests dies les coses van canviant i des d'ahir, última hora de la nit, doncs han fet un canvi avui a l'agenda i és que és impossible.
De totes maneres, el convidem, teníem ganes de que vingués i de poder tenir una conversa tranquil·la i pausada amb vostè, per tant, queda aquesta convidada a que vingui aquí als estudis.
Ben segur, sí. Quan toqui, doncs, com torni a tocar el turno, doncs, aquí estarem vosaltres.
Alcalde, un dels més veterans del país, de fet, tota una vida dedicada a la política municipal, testimoni d'una expansió turística del seu municipi. No sé, senyor Campolier, si en algun moment de la seva carrera s'havia imaginat una Santa Susana com la d'ara.
Bé, imaginar és molt difícil, no? Sempre penses el que vols pel teu poble, però de fet, clar, quan compares la Santa Susana de l'any 76, que hi vaig entrar, doncs amb la Santa Susana doncs, ha fet un canvi important. Però ha fet un canvi important per moltes coses. Primer, perquè realment la Santa Susana d'ara, i a l'any 60, a la gent que hi havia aquí, hi van tenir una visió de què volien per Santa Susana, amb la qual a mi em va ajudar molt al cap de 10 o 16 anys més doncs, a poder continuar això. Jo crec que això és el més important. Santa Susana l'any 60 va planificar el seu municipi, va ordenar de manera que volia, que el que creien que volia i que fos algo compatible amb l'agricultura, i, evidentment, no volien indústria, no volien fàbriques, no volien tenir doncs, un sector que algun dia creien que podia ser necessari per un equilibri econòmic, i van pensar en marcar, en definir, que podria el més important, doncs, aquells terrenys que es deien les sorres, propers a Marc, doncs allà podia haver-hi hotels. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem anat desenvolupant aquesta Santa Susana amb molt d'ordre, això ens ha permès doncs, que urbanísticament no crear problemes, o sigui, hem anat creixent doncs, de manera doncs, tot regular i a més, també hem anat creixent el poble que de fet el poble és el que menys ha crescut, és un triangle, sempre ens ha dit que està dintre un triangle, entre la Riera i el carrer del Bou forma un triangle, ja estem posats allà dintre, que ha anat creixent, evidentment, aquest temps, i llavors les urbanitzacions. O sigui, vam dir dues coses importants que de fet ja me'ls vaig trobar, que eren no a la indústria, no a la indústria immobiliària. I, de fet, he anat seguint aquest planejament, el 82 el vam revisar, i quan ningú, jo me'n recordo que a l'any 82 teníem uns terrenys qualificats, doncs, a més, varen millorar, evidentment, els temps van canviant, les necessitats són les altres i has d'anar canviant, perquè doncs, el que servia per uns anys, ara doncs, les exigències turístiques són més espais, doncs, més qualitat a les habitacions, vol dir més metres. Doncs vam anar, llavors, jo em recordo que teníem tot un terreny qualificat i quan tu deies a la gent, als inversors de la zona, que vinguessin invertint aquí, perquè bueno, havíem fet un gasto, havíem fet una obra d'organització, tal, no sé què, et deien, no, escolti, mira, alcalde, és que una totxana de Lloret o una totxana de Calella val el mateix.
Yeah.
Allà tenen un nom i aquí no en tenen. I, bueno, fins que va arribar el 87 i va haver la revolució. Es van acabar aquests terrenys de Calella i de Lloret, van trobar un espai verge, un espai amb possibilitats, potent, doncs, a més, tot preparat, i bueno, els propis empresaris d'aquest sector, perquè els empresaris aquí tots els podem triar entre Lloret i Calella, o sigui que són
de la
empresaris d'aquí,
sí,
no hi ha, no sé, algú una mica més lluny, però, bueno, no masses, no? No, varen confiar en el nostre plejament i varen tirar endavant. Amb la idea de crear un producte que era el que ja teníem. Els primers hotels s'han fet en dos hotels l'any 60, un producte familiar.
Alcalde.
Però, dic, hem anat sempre mantinguent una línia i bueno, ens ha permès doncs, aprendre dels defectes dels altres municipis. I, clar, quan ve un urbanisme tan creixent, o estàs molt preparat, o a vegades et desborden. L'avantatge és que hem vist doncs, que coses que no s'hagin fet malament, sinó que bueno, era fruit del moment, del temps, i nosaltres el que hem fet és aprendre d'aquests errors i hem intentat, i també, doncs, ara diguéssim, segur, ja hi hauria coses que jo canviaria, però no es poden canviar, perquè en aquell moment, recordo l'any 82, nosaltres dèiem una mica més alçada i més espais. I en aquell moment, doncs, urbanisme, que és d'aquí de Parem, dèiem, no, poca alçada i molt d'espai. Ara és al revés. Ara els nous tècnics, les noves direccions, els creuen, jo també. Llavors, ara estem fent esforços i per això ara estem fent una revisió del pla general.
Escolti'm, alcalde, encara hi ha marge per inversions a Santa Susanna? Ho dic perquè aquests dies veiem doncs, aquesta construcció d'aquest nou macrohotel amb aquest gran auditori on hi participen doncs, inversors de la comarca. De quants llits estem parlant i per quan la inauguració?
Estem parlant d'uns quasi uns 600 llits més.
I amb aquest macrohotel no tenen por de caure en el tema amb l'anomenat turisme de masses, alcalde?
No, jo penso que no. Jo penso que nosaltres podem estendre massa, siguem metalles, perquè
digui.
Doncs m'agrada parlar d'urbanisme, sí. I m'agrada parlar d'aquestes coses i jo m'estic molt, eh? Però bé, a veure, nosaltres, la nostra meta, nosaltres volem arribar a 22.000 places hoteleres, que és una quantitat important, però si tu compares amb Lloret, compares amb altres municipis turístics, doncs no és tan important. I aquesta, i no hem de passar d'aquí. Probablement no hi arribarem, ens quedarem a 20.000 a 20.500, no? I a partir d'aquí, per això crec que aquests hotels que es fan ens ajuden a tancar aquesta anella que nosaltres hem fet, i llavors hem de treballar, en aquell moment el que hem de treballar només és per... només hem de treballar per equipament. Jo crec que ara ens ve una segona part important. Ara hem creat els hotels. Una bona infraestructura que sempre l'has d'anar millorant. Però llavors el que ens toca ara és crear equipaments. O sigui, intentar que ja que els hotelers, els empresaris, són gent intel·ligent, gent que saben guanyar, però també saben invertir, saben que han de constantment han d'anar renovant les seves infraestructures internes, i això ho estan fent. Jo crec que en són un model per tots els empresaris turístics, i ara el que ens toca doncs, és acabar, per això dic que no, jo crec que hem d'acabar aquest cercle que hem fet, doncs aquestes 20, 22.000, 21.000 places hoteleres, i llavors treballar, i per això el Pla General ja treballa amb guanyar aquests equipaments que et deia que necessitem espais, els anem a guanyar.
De quins, alcalde,
que no perdin qualitat.
De quins equipaments m'està parlant?
No, és a dir, quan jo t'he dit d'aquests espais, et deia que urbanisme, ara ens deia no, és que els hotels ocupen massa espai i necessitem més equipament. Més zona verda, més espais doncs, propis d'un hotel, no? Llavors el que hem de fer és buscar-los aquest espai. Per sort, com que està ben estructurat, ara sí podem guanyar. Evidentment, doncs, hi ha uns canvis molt importants en el planejament que farà una millora important, una millora de més espai, doncs, en els hotels.
Ara s'està construint aquest nou hotel, deia l'alcalde, 600 places amb un gran auditori. Encara hi ha marge per seguir construint a Santa Susanna o amb aquest hotel ja tancaríem?
No, amb aquest hotel hem donat llicència 3 més.
Ja.
O sigui, aquest és un hotel que ara està en línies d'acabament. A l'octubre se'n comencen 3 més.
A on?
A la mateixa zona. O sigui, el que et deia abans, que amb aquest hotel, més el que encara no heu vist a començar, tanquem aquesta anella d'entre 20 i 22.000 places hoteleres.
Però, perdoni, alcalde, aquest nou hotel, pel que veiem, són 3 edificis, no? El que s'està construint
sí,
ara.
Sí, d'una forma... És un model d'hotel amb 3 edificis, amb molt d'espai, no han agotat tot el sostre, és un hotel doncs, amb palau de congressos, una mica poder treure doncs, events que avui es fan a Barcelona i que la distància no és tan lluny i que no són necessaris fer-los a la capital, poder-los fer aquí.
I, per tant, em diu que hi ha llicència per 3 hotels més.
Però sí, aquests... Donada, no? Hi ha llicència, donada. No, ja estan donades. O sigui que poden començar... Aquest hotel, probablement, dintre aquest mes d'octubre, comencin a les seves obres.
Però,
I amb això,
alcalde...
amb aquests 3 hotels, ens queda ja... Ens queda només el Torrector de Can Gerard, que també està dintre l'anella aquesta, doncs que també hi van 3 hotels, que també estan en fase, en aquest moment estan en fase també, hi ha una gent, uns promotors, doncs interessats, i que bueno, penso que d'aquí a final d'any quedarà. Per això dic que la satisfacció meva és de que un pla de l'any 60, aprovat el 82, revisat el 82, perdó, i tornar a revisat ara el 2019, és bo perquè hem esgotat. O sigui, allò que vàrem dir que el seu dia seria un sector hoteler, doncs pràcticament doncs el tenim acabat. I amb tot això, és el que et repeteixo, sí. Tanquem aquestes 22.000 places hoteleres i que Santa Susana no ha de créixer més. Amb aquest aspecte, eh? Amb aquest aspecte sí que hem de créixer en buscar equipaments.
Alcalde, perdoni que insisteixi, per la gent que no som de Santa Susana, aquesta llicència per aquests hotels que es construiran nous, també són a façana marítima?
Sí, igual, la mateixa.
A quins terrenys? Per la gent que no som de Santa Susana, ens pot ubicar?
Bueno, pels solars, a veure, doncs ja està, nosaltres tenim qualificats per lletres, no? Hi ha la lletra, em sembla que és la K, que queda per edificar, no sé, ara em recordo exactament, però queden 3 parcel·les, perquè estem qualificats per lletres, cada parcel·la és la L, la C, la D, i queden 3. Queden 3 parcel·les, que són les que... Bueno, de fet, no, perdona, dues en primera façana, no, 4 en primera, encara en quedaran 2 en primera façana, que també estan en tràmit la llicència.
Estem parlant d'uns terrenys que estan al costat de l'hotel Mercury, per situar-nos o no?
Per exemple, a l'hotel Mercury, aquí n'hi ha uns.
D'acord.
Aquí hi ha uns que està fent un hotelet no massa gran, molt maco, al costat del marítim, no volia... Però és també hi ha una parcel·la doncs, que és ampliació del mateix hotel, el Don Ángel, que avui s'està ampliant, que és aquest que et deia que ja han començat les obres, llavors al costat ve aquest, no? I pràcticament amb això ja hem tallat tota la primera línia.
La Confederació de Persones amb Discapacitat Física ha triat la seva població, Santa Susana, com a destinació turística, també. Ens en pot parlar d'això, alcalde?
Bé, ja coneixen. Bé, el que us deia, això doncs, és un mèrit de l'empresari que cada vegada doncs, va agafant més especialitzacions i també, doncs, com a no, donar cobertura en aquests casos a aquestes persones amb problemes físics. No? Uh-huh. Ja hem tingut aquí doncs, el Congrés de la ONCE, hem tingut diverses coses... Per què? Perquè l'hotel serà adaptat. I ara, doncs, bueno, en el moment d'oferir doncs, de que surten al mercat doncs, a través d'ara doncs, en baixes temporades i en altres, doncs, evidentment que Santa Susana s'endugui doncs, aquest ocupar els hotels perquè doncs, bueno, són hotels molt ben equipats i equipats per tothom, no?
Santa Susana, que també aquests dies ha sigut notícia perquè es desmarcava d'arts d'estiu, vam saber fa pocs dies a través del diari La Vanguardia que la seva població anunciava un macrofestival a la platja del seu municipi amb grans atraccions, amb esdeveniments gastronòmics, actuacions musicals. Això, senyor Campolier, ja ho tenia... El dia que vam parlar amb vostè, ja ho tenien pensat, això?
No, a veure, jo us diria amb aquest tema, sí que aquí t'agraeixo molt que m'hagis preguntat això. A veure, arts d'estiu, que l'any passat vam fer junts, arts d'estiu ja és un festival d'una sola important. Quan un festival porta 9 anys seguits, vol dir que és un festival important. L'any passat, l'únic que és un canvi de lloc. Era tan important que es feia petit i volien, i bueno, els hi semblava que el terreny, aquest espai de Santa Susana, era un espai òptim per poder jo, evidentment, era un espai de Santa Susana, no era un espai d'arts d'estiu, era un espai de Santa Susana. I llavors doncs, vam arribar conjuntament Centre Cultural, Ajuntament de Pineda, Ajuntament de Santa Susana, va arribar a un acord i dic, per què no provem de fer-lo aquí? Evidentment, l'ubicació no l'ha descobert ningú. Santa Susana ja feia Apache, ja fèiem cada estiu, doncs com a mínim 3 o 4 festivals. Sí, això no és un descobert. Vam provar això, d'anar junts, que amb un festival que de per si ja té solera, per intentar doncs, que bueno, nosaltres, que sempre busquem que Santa Susana surti en portades de visualitzar Santa Susana, vam apostar. I bueno, a veure, els resultats no són, no es pensaven millors resultats dels que han sigut, i no passa res. Jo penso que, i evidentment, doncs, el Festival de les Arts ha de tenir la continuïtat, i Santaolalla també ha de tenir altres opcions. Evidentment, opcions que ens representin, doncs, situar Santaolalla, visualitzar Santaolalla i promocionar-lo, doncs, turísticament. Aquest és el nostre guió. Bé, no hi ha hagut acord amb Pineda, doncs no hi ha hagut acord, perquè doncs, Pineda té, i a més doncs, entenc que el seu festival ha de tenir continuïtat, i llavors doncs, bueno, el que s'ha fet és buscar alternatives, evidentment, que allò es parla per la ràdio, no estaven, no, des de l'any passat sempre hi ha hagut opcions i propostes, i aquí, però bueno, són temes de que no tothom està disposat a portar diners aquí i a dir-te i a comprometre's a visualitzar Santaolalla fins que, bueno, al final, i encara no està tancat, simplement està en marxa, doncs, bueno, hi ha una possibilitat que una empresa potent, doncs, puguem, sense competir amb els arts i les arts, jo crec, i ho torno a repetir, jo crec que és un bon festival de la comarca, doncs, que el mes de juny, el mes de juliol, juny i juliol, doncs, depèn, però tot ara també està una mica tot en torn sí. de tot el que està passant en aquest país en aquest moment, doncs, no fem que no és cap festival, sinó que, bueno, puguem posar a la platja, doncs, un equipament, doncs, que sigui, que porti, doncs, gent jove, que porti nens...
Sí, porti... en aquest cas, parlem d'un festival, com dèiem, amb grans atraccions, almenys això és el que publicava
sí,
La Vanguardia...
Sí, però bueno, més que res, doncs, l'any passat teníem Santaolalla, vàrem posar en marxa el Love Market, una mica sí. també per donar moguda amb el tema comercial i tal, i una mica, doncs, és el que l'any passat fèiem a Carreters, i que no va tenir... Tampoc li vam donar oportunitat, perquè es va ajuntar en bars d'estiu aquí, doncs hi havia una part del village d'aquí, també era un village d'allà, vull dir que vam... I la gent, evidentment...
Sí, alcalde.
No és el mateix, no és el mateix a la platja sí. que a l'interior, entens? No és
sí,
el mateix que fàcil aparcar, no?
Permeti'm la pregunta, però. També han anunciat actuacions musicals. En aquest
sí,
cartell...
Sí, però diferent.
Expliqui-m'ho, això. Diu
bueno,
serà
no,
diferent.
És que, a veure, jo t'haig de dir, és que aquest tema no el fa. L'Ajuntament ha posat unes condicions... ens han de tancar, per això encara jo m'agradaria poder parlar del programa. La gent ha posat unes condicions doncs, que ha posat a disposició el terreny, a disposició únicament el terreny.
A una empresa.
No ens ha de costar res.
A una empresa.
Ens han donat doncs, com som capaços de visualitzar Santaolalla a través d'aquest doncs, programa d'actuacions. Jo no en diria festival perquè no és cap festival, sinó bueno, és crear amb uns equipaments municipals doncs fer uns espais doncs, de restauració, uns espais de màrquet, uns espais infantils, doncs, uns espais aquí. I encara doncs, està avançat el programa, doncs, l'Ajuntament encara no ha dit sí. No ha dit sí,
sí.
a la seva gent, primera, perquè bueno, hi ha una situació de les empreses que avui a l'hora d'anar a invertir volen saber quins riscos corren i realment avui, tal com està, ara, avui ahir estàvem en una reunió que s'està dient que no permeten ja agrupacions de més de 1.000 persones. No?
Permeti'm preguntar.
Imaginem això, no?
Sí. Permeti'm, alcalde, permeti'm. Entenc que vostès cedeixen el terreny a una empresa privada perquè els munti un festival, sí?
Sí, senyor, sí. Aquesta és l'idea.
Podem saber quina empresa...
El no hi ha entès en Pineda, evidentment no trepitjarem, us demano que quedi clar que no trepitjarem el seu festival. El festival jo crec que és únic aquí al Maresme i és un festival doncs, que té la seva solera i que paral·lelament al mes de juny nosaltres farem doncs, aquest màrquet que de fet és més una continuïtat. Escolta, a Can Ratés fèiem
sí.
aquest màrquet amb música.
Permeti'm dues preguntes, alcalde.
Sí,
sí.
I allà doncs, bueno, la gent costava anar allà, no? Costava, doncs, bueno, pretenem fer-ho aquí, evidentment, que també una empresa, també ho vam donar-ho a una empresa privada, no ho feia l'Ajuntament.
Alcalde,
la Masia.
Alcalde, permeti'm un parell de preguntes. Podem sí. saber quina empresa és aquesta?
Sí, bueno, a veure, empresa és, em sembla que són MR que representa, junt amb en Marc Roura, que és el que l'any passat li vàrem deixar doncs va estar treballant doncs, amb aquest tema, són els que munten aquí. Nosaltres confiem molt en la gestió d'aquest noi que porta aquesta iniciativa, i és el que té les idees, i ell, doncs, bueno, juntament amb diverses empreses de l'entorn, doncs munta l'event.
Alcalde, quan serà? Això serà el mes de juny, deia vostè?
Sí, això en principi seria... En principi és perquè... Bueno, en principi es havia dit, però que ara ja sembla que no, doncs a començar per Sant Joan, es volien aprofitar la revetlla de Sant Joan per fos la nit d'estrena, però probablement no sigui el 24, el 23, sigui doncs a finals de mes. Per això dic, no, jo si voleu el dia que tingui el programa de nen, no m'importa doncs explicar-ho, no? M'importa explicar-ho i jo no ho barrejaria. Una cosa és el Festival d'Arts d'Estiu i l'altra són uns events doncs que puntualment vol fer a la platja Santana, una platja doncs, bueno, que està per això, no? I que ja els han fet, el que els han fet, doncs, hem tingut a Patxa 20 anys en allà i sempre amb un èxit de participació i sembla que no han fet mai res, vull dir que no és una cosa a descobrir. Sabem el que dona la platja de sí, també l'hem de controlar, perquè doncs també els veïns, doncs també hi ha veïns i hem de respectar doncs aquí, però bueno, sabem que la platja és fent. I precisament l'any passat vam apostar amb un tema important, doncs com era doncs les arts d'estiu, perquè creiem de que això doncs es donaria més millor.
Entenc, alcalde.
La vida d'un municipi nostre, com municipi com amb avui, doncs amb 15.000, 16.000 places ja consolidades, hem de crear coses. O sigui, hem de crear producte perquè la gent doncs vingui. Com més producte hi ha, més ocupació tenim.
Alcalde, permeti'm, aquest festival començarà el mes de juny i entenem que s'allargarà durant tot l'estiu?
Sí, sí, en principi era tots els dos mesos d'estiu. I no és festival. És que m'estàs apretant, m'estàs dient el tema del festival i no és un festival. Jo diria més doncs, que és més market, més aquí, no és un festival. Que hi hagin actuacions de música puntuals no vol dir, a més, dir totalment diferent. El que a mi doncs, m'han explicat i que doncs, a l'equip de treball que està produint, òbviament, hi ha l'Ajuntament doncs que a través de la regidoria doncs s'està treballant aquest tema i tinc informació, però no la tinc, de veritat. Si no m'importaria avançar i dir, no puc perquè no ho tinc. Em comprometo el dia que tingui a explicar-vos-ho amb tot detall. No? Però no parlem de festival, perquè sembla que fem en dues coses. No, són dues coses. Una cosa, el festival, i té el seu nom, i té la seva solera, i està, no, jo vull al màxim, i a més aquest any és el 10è aniversari, amb el qual doncs vol dir molt, vol aguantar 10 anys, vol dir molt, i l'únic, i això no ho discutim, i l'únic que l'any passat van posar en joc un terreny i aquest any doncs no ens hem entès.
Escolti'm,
i no entendre, doncs, el Festival de Pineda,
senyor Campolier, ha rebut trucada de l'alcalde Mor de Pineda amb allò de home Joan, què fareu ara vosaltres?
Bueno, amb l'alcalde Pineda la nostra relació és implacable, hem parlat d'aquest tema i ens preocupa a tots, m'entens? I evidentment que la bona idea era poder, doncs, bueno, poder donar continuïtat com vàrem fer l'any passat, evidentment, en retocant moltes coses, però dic, jo no puc canviar, a veure, i ell també n'era conscient, un festival, no podem, si és de Pineda, no podem dir que és de Santa Susana. O sigui, l'únic que ens feia una mica, ens donava il·lusió, doncs penseu que aquest espai que estem parlant sempre ha sigut una il·lusió dels dos alcaldes que portem molt temps de buscar-hi un espai on es pugui haver tot el tema d'actuacions lúdiques i el que fora falta aquí. És una il·lusió que tenim els dos alcaldes. I a tots els alcaldes ens preocupa aquesta situació. Però, evidentment, a veure, una cosa és el que es porta fent 9 anys, l'altra són l'Ajuntament de Sant Josep, voldria també doncs, que això no és, però no és fàcil, poder amb el temps es aconseguiria, però bueno, de moment hem cregut, no oportú continuar junts, ja està.
Molt bé, alcalde Campolier...
Però que no quedi clar, amb l'alcalde, amb el senyor Xavier Mor, doncs, hem parlat molt, estem parlant molt, i hem parlat molt d'aquest tema, perquè bueno, evidentment, esclar que ens agradaria, perquè seria una de les coses que els dos alcaldes han parlat molt i que en el futur voldríem que fos un espai comú pels dos municipis.
Entenc que aquest esdeveniment estarà situat en el mateix lloc on l'any passat hi havia situat Arts d'Estiu, sí?
Sí, més o menys, més poder, més l'any passat la visualització era més de cara a Pineda, perquè quan la gent entrava per Pineda i es trobava amb Malvilles i això, i aquest any doncs, serà doncs, aquest espai que anem a crear doncs, està més situat per òbviament, volem que hi hagi la màxima gent, això, els promotors, el que busquen gent, doncs, és una mica doncs, de distribució diferent perquè tingui visualització tant pel costat de Pineda com pel costat de Santa Susana.
Creu, alcalde, que per l'escenari d'aquest esdeveniment hi veurem passar alguna figura important, destacada, mediàtica?
Bueno, pot ser que sí, pot ser que sí.
A qui li agradaria veure vostè Santa Susana actuar?
No, mira, jo amb això, pregunta'm de tot, no, de música, és el meu problema i és la meva gran discussió amb la meva dona, perquè ella en sap molt i jo no en sé. I llavors sempre pregunto, i com que pregunto, llavors no memoritzo, i llavors no em recordo mai de cap. M'agrada la música, però no em recordo mai de cap. O sigui que això no em preguntis, perquè és el meu despiste número 1. M'agrada molt la música, sempre pregunto, i a vegades pregunto aquest, o pregunto aquest com se diu, i aquest com se diu, i però el que ha passat no me'n recordo.
Però vaja, que vostè no descarta que passi algun mediàtic per l'escenari, no?
No, segur. Segur que passarà algun mediàtic, segur, ja us dic jo que segur.
I faran pagar entrades? Serà un esdeveniment gratuït?
No sé, però ja dic, això és la idea, és que aquesta empresa, doncs, o aquest grup d'empreses, jo diria grup, perquè hi ha més d'una empresa que s'ha interessat per aquest tema i que volen col·laborar junts, perquè cada un doncs, porta la seva, fa la seva aportació, evidentment, si és un event doncs, gran, doncs, avui això no serà gratis, no penso jo que no serà gratis, perquè els costos els hauran de pagar ells.
Molt bé, alcalde, li agraeixo molt doncs, aquesta conversa i com li deia al començament, l'emplaço a que vingui aquí als estudis i que puguem parlar tranquil·lament perquè ens queden moltes preguntes per fer-li.
Evidentment, jo també he encantat, vull dir, sento molt d'avui, a més, doncs, no és que hagi agafat el compromís, sinó que vindré quan m'ho dieu i sobretot, doncs, és bo, perquè, sobretot el tema d'això, és bo aclarir, perquè, a vegades, això, jo sempre dic que els mitjans de comunicació ho sou tot, i gràcies als mitjans de comunicació, doncs, bueno, es fan les coses i es donen la importància i ens fan, doncs, que els ajuntaments i tot, doncs, ens poseu a l'altura, doncs, i ho feu, ens poseu en balsa, no? Però sí. a vegades és important, doncs, aclarir coses, perquè no hem d'entrar, és que no hi ha res, i així, no, doncs, amb l'alcalde, i llavors és important, algun dia, doncs, crec que podrem explicar amb tot detall, i jo diria, doncs, que no és un festival, m'entens? Jo crec que és molt diferent, i jo desitjo, doncs, que aquest 10 aniversari ben segur que serà un èxit per Pineda i ja està, i que Santa Susana doncs, farà doncs, equipar aquest espai, que dic que és molt, molt, molt una cosa començada l'any passat i que, bueno, que la volem portar a la platja a veure si aconseguim que passi més gent.
Una última pregunta, permeti'm. Tenen nom per aquest esdeveniment?
Bueno, es va anunciar en principi que és Love Market, de fet és Love Market el que havia l'any passat, però sembla que hi haurà algun canvi. De fet, això, si jo imagino que bueno, les últimes notícies és que bueno, abans d'anunciar una cosa, si ja t'estan dient que probablement no permetin agrupacions, és l'espera d'això, no? Però, a veure, és el Love Market amb alguna cosa més.
Molt bé, aquesta. Alcalde.
És donar continuïtat a aquesta cosa començada i que, bueno, que la volem traslladar aquí a la platja.
Doncs una abraçada, senyor Campolí, gràcies.
Gràcies a vosaltres i ja dic, perdoneu-me.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia. Al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia. Els dilluns, tancat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com. Ja han passat 15 anys des que aquest establiment va obrir les seves portes a la nostra ciutat. El Tall Calella, amb motiu d'aquest aniversari, vol agrair al públic en general i als seus clients en particular la confiança mostrada durant aquest temps. Aquest aniversari coincideix amb el canvi de local. Ara, el Tall Calella segueix oferint la qualitat dels seus productes més a prop del cor de la ciutat, a la plaça de l'Església, just al costat del seu establiment Porcus. I tant si tries Porcus per passar-hi una estona assaborint algun dels seus productes o al Tall per comprar-los, sempre seràs benvingut. Gràcies, Calella, per aquests 15 anys.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. També us oferim seccions importants de còmic, cuina, humanitats, art, llibres i guies de viatge. I no us perdeu l'apartat de jocs de taula per a tota la família i la novetat del servei de préstec de jocs. Proveu-los abans de comprar. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Interactua amb nosaltres. @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
La història l'escriuen les dones i els homes que han perdut la por de guanyar els carrers i les places i d'omplir-se la boca de pols. La història la fan les persones valentes que no han deixat mai de somiar, persones que no es queden mudes davant d'injustícies flagrants. Són les que avancen de front seguint la direcció que els indica el seu cor. Són les que han rebut mil cops però s'alcen de nou amb ferma convicció. Quanta gent està disposta a lluitar sense treva pel que creu? Quanta gent entès per fi que el món ha d'escoltar les seues veus? Quin és el preu que cal pagar per defensar la llibertat, per protegir uns drets fonamentals? Quin és el càstig exemplar que es mereixen els meus germans pel simple fet de no haver claudicat? Imatges d'aquelles pallisses brutals contra dones i homes indefensos que solament volien votar. Em venen també a la memòria paraules obscenes per a justificar l'ús desmesurat de la força per part dels cossos policials. Són les que inflen els pulmons per a cridar ben fort contra la repressió. Són les que entonen cançons que es colen pels barrots de les putes presons. Tanta gent està disposta a lluitar sense treva pel que creu. Quanta gent ha entès per fi que el món ha d'escoltar les seues veus. Quin és el preu que cal pagar per defensar la llibertat, per protegir uns drets fonamentals? Quin és el càstig exemplar que es mereixen els meus germans pel simple fet de no haver claudicat? La història l'escriuen les dones i els homes que han perdut la por de guanyar els carrers i les places i d'omplir-se la boca de pols.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilart. Una dona del municipi de Castellserà, a l'Urgell, és el primer cas positiu en coronavirus a la demarcació de Lleida. Del prop de centenar de casos que hi ha a Catalunya, uns 1.200 arreu de l'estat, fins a dia d'avui cap s'havia donat encara a les comarques de Ponent. A hores d'ara, la dona està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat lleu. Coneguem més detalls a aquesta hora de la mà de Ràdio Tàrrega. Aleix Cruz, bon dia.
Bon dia. Una dona d'edat avançada és la primera persona que ha donat positiu en coronavirus a la demarcació de Lleida, segons ha avançat avui Diari Segre. La dona està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat lleu després de detectar-li diumenge símptomes compatibles amb el Covid-19. Segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, l'afectada és una veïna de Castellserà, a la nostra comarca, a l'Urgell, que va viatjar fa uns dies a Benidorm, a Alacant, juntament amb una altra veïna del municipi de 82 anys que va morir diumenge a casa per causes que es desconeixen. L'autòpsia haurà de confirmar si la víctima mortal n'estava també infectada.
Gràcies, Aleix, des de Ràdio Tàrrega. I mentrestant, es celebren noves reunions de coordinació pel coronavirus a la Unió Europea. El govern català i el Consell de Ministres que té previst també anunciar un pla de xoc per l'economia. En aquest sentit, el professor titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Àlex Estruc, ha dit aquest matí en declaracions de la xarxa com hauria de ser el pla i què hauria de contemplar. Ha assegurat que d'entrada hauria d'estar coordinat per tota la Unió Europea. L'escoltem.
Primer, el pla hauria d'estar coordinat en tot l'àmbit de la Unió Europea, perquè aquí s'hauran de prendre mesures probablement de molts tipus diferents. I en segon lloc, jo insistiria molt en la idea de que el pla sigui molt proporcionat, que realment estigui molt adreçat als sectors concrets que necessiten algun tipus d'intervenció.
Recordem que l'estat espanyol ja supera els 1.200 casos de coronavirus, un centenar dels quals els trobem a Catalunya. La Comunitat de Madrid acumula la meitat dels contagis i, en conseqüència, a partir de demà es tancaran totes les llars d'infants, escoles i universitats durant aquestes dues setmanes per combatre la propagació del coronavirus. La mesura, com dèiem, entrarà en vigor aquest dimecres 11 de març i afectarà 1,4 milions d'estudiants. Més qüestions. Canviem de tema. El sindicat Unió de Pagesos defensa la gestió dels excedents de la denominació d'origen cava per assolir l'equilibri del mercat durant aquest 2020. Una informació que ens amplien des de Domenys Ràdio. Lourdes Meroño, bon dia.
Bon dia. Unió de Pagesos ha valorat les dades fetes públiques pel Consell Regulador del Cava, segons les quals a 30 de juny de 2019 els cellers disposaven de 68,3 milions de litres d'estocs, quan les necessitats són d'entre 45 i 50 milions de litres. A més, també ha valorat el fet que es preveu que aquest any els estocs puguin superar els 80 milions de litres, gairebé el doble de les necessitats o de l'enllaç entre campanyes. El sindicat ha analitzat l'origen i les conseqüències d'aquests excedents i ha decidit apostar per defensar en la propera barema de 2020 un ajustament dels rendiments productius de la vinya diferenciat per varietats i també del rendiment d'extracció de premsa dels cellers. Amb aquesta reducció de rendiments, mitjançant l'adaptació de les normes de campanya, el sindicat considera que tant els viticultors com els cellers contribuiran a l'equilibri del mercat d'oferta i demanda del raïm i del vi base.
Gràcies, en aquest cas, Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, crònica que ens ofereixen els companys de Ràdio Sant Sadurní. I a aquesta hora, pel que fa als esports, us expliquem que ja és oficial que el Barça-Nàpols de Champions finalment es jugarà a porta tancada com a mesura preventiva per evitar el contagi del coronavirus. La decisió l'ha presa aquest matí el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en consonància amb el club. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre, segona hora de la ciutat. Abans de la tertúlia tenim en línia l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Senyora Candini, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Reunió aquestes darreres hores a la sala de plens de l'Ajuntament. Una reunió a tres bandes, Ajuntament, Salut i sector turístic, per abordar i coordinar-se i per no baixar la guàrdia davant aquesta amenaça que es diu coronavirus. Podem saber què n'ha sortit d'aquesta reunió, alcaldessa?
Jo crec que la principal conclusió d'aquesta reunió ha sortit una confiança, una cadena de confiança per part, doncs, evidentment, dels empresaris turístics envers els responsables de la salut pública del país, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment no hi ha millor cadena de confiança que pogués traslladar, diguem, tota la informació per cadascuna de les parts implicades, lògicament, que és Salut, en aquest cas els empresaris turístics, doncs, amoïnats pel que representa, doncs, la temporada i l'impacte, lògicament, del coronavirus, i crec que és molt i molt positiva. Que va sortir també, doncs, evidentment, un grau de consciència de que cal apel·lar a la responsabilitat social per part de tothom. Tots tenim l'obligació de tenir cura i de seguir els consells que es recomanen i no generar alarmisme. Jo això vaig insistir molt amb la reunió, i ja crec que no hi ha virus pitjor que el virus de l'alarma i el virus de la por.
Sí, però qui ho para, això, alcaldessa? Perquè realment els mitjans de comunicació, sobretot els d'àmbit nacional, dediquen minuts i m'atreveixo a dir hores a parlar exactament del mateix. I clar, això va calant, sí, molt a poc va calant en la població.
Bé, jo crec que en tot cas els mitjans de comunicació, tant d'àmbit estatal com d'àmbit nacional, doncs tenen l'obligació, lògicament, doncs de donar la màxima informació possible. També és veritat que tots ja som prou grans com per poder diferenciar de quin tractament en funció de quin mitjà dona la informació, i a vegades, per això, la gran majoria tenen un rigor informatiu excel·lent, que no es mouen, diguem-ne, del que és les pautes que així doncs aconsellen per part de les autoritats sanitàries, no? D'altres ja poden fer, doncs, més alarmisme, no? Qui ho para, en diu vostè? Tant de bo que es pogués parar de manera immediata. Mm-hmm. Qui para l'alarma, qui para la por? Doncs la consciència individual de cadascú de nosaltres. Nosaltres no ens podem deixar portar per la por, no ens podem deixar portar, doncs, per un pànic generalitzat, perquè això no porta a res. Si cadascú de nosaltres, diguem, en aquest sentit, fem bondat, fem resposta, obeïm a totes aquestes instruccions sobre com ens hem de rentar les mans sovint, de quina manera hem de tossir, en fi, tot un seguit de consells que ens donen per part de les autoritats sanitàries, de ben segur que el nivell de contenció serà molt elevat. Ells, per part de Salut, que ens van dir doncs, que s'estava treballant posar barreres, que era una tasca molt intensiva per part de tots els serveis epidemiològics i que el més important era fer aquests esforços de contenció. Però sobretot, jo vull aprofitar la benentesa que vostè em dona per apel·lar a aquest sentit de responsabilitat social, de no caure, diguem, en el parany de la por o de l'alarmisme. Si tenim qualsevol dubte, qualsevol inquietud, si no ens trobem bé, trucar al 061. A partir d'aquí es desplega tot un seguit de protocols i estem en un país que tenim doncs, un sistema sanitari molt potent, però també és cert que aquest sistema sanitari ha de poder continuar desenvolupant la seva activitat fonamental. Per tant, l'actitud de tots i cadascú dels ciutadans amb independència de la seva posició o responsabilitat és fonamental per contenir aquesta epidèmia.
Parla vostè de posar barreres. En el cas de Salut, que era present en aquesta reunió, com pensen posar aquestes barreres? Què els van explicar?
No, és el que estic explicant. Posar barreres vol dir fer cas de dels consells que sorgeix per part de les autoritats sanitàries. Les barreres són aquestes. No pot haver una barrera més gran i més útil i més eficaç que donar resposta i fer cas dels consells de les autoritats sanitàries. No parlo de barreres des d'un punt de vista, diguem, visuals, de cap element que impedeixi el pas. No. Posar barreres vol dir això. Que és una tasca molt intensiva per part dels serveis epidemiològics que ve basat en l'expertesa i el coneixement dels professionals del nostre país. I per tant, aquestes són les barreres. Les barreres és el coneixement, l'expertesa i els consells que ens donen, no? Sobretot responsabilitat social i que tots tinguem la consciència de tenir cura i de seguir els consells que es recomanen.
Un virus que és sabut a hores d'ara ja que està posant moltes traves amb el tema de les reserves de Setmana Santa a molts llocs. Nosaltres som una destinació 100% turística. Podem confirmar si a hores d'ara hi ha alguna anul·lació de reserves que s'havien fet de cara a la Setmana Santa, alcaldessa?
Jo no en tinc constància, però és evident que tindrem un impacte econòmic i la immediatesa de la Setmana Santa, d'aquí properes poques setmanes, és evident que se'n ressentirà. Mm. Això jo no li puc dir perquè no tinc constància ferma d'això, no? Però sí que és veritat, lògicament, que tots els empresaris turístics doncs, van traslladar aquesta inquietud, i perquè d'altra banda tothom ho comprenia, no? Perquè, esclar, estem parlant d'una malaltia global, no? És una malaltia global i que està afectant arreu del món, no? I davant de tot això, doncs tenim, doncs, diguem, la capacitat, diguem, de la tristesa col·lectiva, si se'm permet dir d'aquesta manera, no? Però d'altra banda, jo crec que moltes vegades el sector turístic ha demostrat la seva fortalesa i la seva capacitat de reaccionar un cop ha passat, doncs, altres moments també de conjuntures econòmiques difícils. I en aquest sentit, passarem el coronavirus, però tornarem a remuntar i tornarem a ser una destinació, perquè no dubto, a més, que confio, vaja, que aquesta temporada, al final de tot de l'any, pugui ser menys dura del que a dia d'avui, del mes de març, ens podem arribar a imaginar. Molt menys del que hagués pogut ser és molt possible, però també crec que serà menys dura del que ens puguem arribar a imaginar.
Podem dir que en van sortir aliviats d'aquesta reunió, per el que els hi va explicar Salut, per el context de tot el que es va posar damunt la taula?
Aliviats? No ho sé. Sí que li vull dir que si... jo crec que en tot cas aliviats per veure, no?, per constatar, doncs, diguem, el rigor i la solidesa dels professionals sanitaris del país. I és veritat també que quan es comparteix una reunió d'aquestes característiques en unes circumstàncies tan vulnerables com les que estem passant, quan es comparteix una reunió d'aquest tipus, és veritat que llavors el que acaba sortint és una cadena de confiança. I jo em quedaria amb aquesta expressió, una cadena de confiança formada doncs, pels tres eixos, no?, que són les administracions públiques, concretament, a més, Salut de la Generalitat de Catalunya i, lògicament, els empresaris turístics. Cadena de confiança amb els professionals sanitaris, cadena de confiança de que els empresaris turístics també, arribat el moment, ells desplegaran els seus propis protocols dintre de cada dels establiments, si és que són necessaris. Van prendre nota de moltes coses, explicaven casuístiques concretes i ells, els professionals, els hi responien i jo crec que van arribar molt amoïnats i se'n van sortir possiblement, evidentment, igualment d'amoïnats com ho estem tots, perquè és una qüestió global, no? I, però també és veritat que enfortits per aquesta cadena de confiança.
A Calella tenim cites esportives molt, molt importants a tocar. Parlem, en aquest cas, de la Volta Ciclista Catalunya. Ahir sentíem el seu director, a Rubén Peris, amb aquestes paraules. Li sembla, sentim el que deia Rubén Peris ahir.
Perfecte.
I ho comentem.
Nosaltres estem treballant amb l'objectiu del dia 23 començar la Volta a Calella, però sí que vivim amb el neguit de tot el que està passant. Però oficialment ni directament no hem tingut ni cap insinuació, ni cap trucada, ni res, però hem d'estar vigilants. És important veure com evoluciona la París-Niça i jo crec que serà una pedra de toc important com funcioni tot amb aquesta cursa.
Corroborar les paraules de Peris, senyora Candini?
Efectivament, jo crec que el cas de la Volta, ells mateixos ho diuen, caldrà veure doncs, la cursa París-Niça com va, no? És veritat que això ho tenim a tocar, que és el 23 de març, i ho tenim a tocar d'aquí 13 dies. Per tant, però a dia d'avui no hi ha per part de cap equip doncs cap tipus de, diguem-ne, de missatge negatiu en aquest sentit, no? Creuem els dits i tant de bo doncs es pugui fer, no únicament perquè es pugui fer, sinó pel que representa de normalitat en el conjunt doncs de les activitats esportives i lògicament també de la nostra ciutat.
A vostè què li diu el cor, senyora Candini?
No, a mi el cor sap què passa, que des que sóc alcaldessa sempre una miqueta, però intento trobar l'equilibri entre el cervell i el cor.
Yeah.
Per tant, no em vull deixar portar pel cor. El que desitjo, lògicament, és que tot funcioni, que no tinguem alarma, que la gent no caigui en el parany, diguem-ne, de l'alarmisme i de la por, perquè és evident que llavors el que es viu és unes circumstàncies i una situació col·lectiva de, diguem-ne, d'excessiva manca d'il·lusió, i això no és bo per cap comunitat.
Nosaltres tenim hospital a Calella i li he de preguntar, alcaldessa, hi ha algun cas diagnosticat aquí al Sant Jaume?
No, jo no tinc cap constància, i mateix vaig estar amb el gerent, aquí a l'hospital no hi ha cap constància, és evident que s'informaria, perquè si una cosa té les autoritats sanitàries i també voluntat nostra, és màxima transparència, que en el cas que s'hagués detectat algun cas, lògicament ells mateixos haguessin estat els primers de dir-ho, i jo lògicament també de saber-ho i de poder-ho comunicar. No, res de res, però també, sobretot, insistir molt, que justament que perquè tenim doncs, un sistema sanitari que ha de poder continuar desenvolupant la seva activitat habitual, és molt important que si algú té algun problema que truqui al 061, que no es vagi a urgències de manera espontània a la que qualsevol persona pugui notar que està un pèl més calent. Si algú té una simptomatologia que pot creure que s'assembla amb aquestes informacions que ens han traslladat pels mitjans, doncs llavors 061 i a partir d'aquí es dona tot unes pautes de com s'ha d'actuar i de quina manera s'ha d'actuar.
Sobretot no col·lapsar el sistema, que és el que s'està demanant, que la gent doncs, no vagi amb massa, igual que tampoc n'hi anem segurament per una grip, no?
Exacte. Però ara diguem que com que el que ens porta més és la por i és l'alarma, no? Quan un té la grip, no té por ni té alarma, té la grip.
Sí.
No? I ara, que és des d'un punt de vista mèdic, és molt menor això que una grip, a excepció de casos de persones doncs, molt vulnerables i que ja tinguin característiques diguem-ne de vulnerabilitat diguem-ne de salut, però si no és això, és molt menor que una grip, no? Però en canvi doncs tothom, lògicament aquesta alarma que s'ha generat doncs va amb por i davant d'això actua d'una manera que pot anar directament a l'hospital. Insistim molt, trucar al 061 i el 061 donaran les pautes i es diran de quina manera s'ha de fer, però no col·lapsar sobretot el sistema sanitari.
Té constància de si en algun moment hi ha hagut algun col·lapse en aquest sentit a l'Hospital de Calella?
No em consta, ho vam estar parlant ahir amb el gerent també, i val a dir que ell també dia sí dia també m'informa, i no col·lapsa en aquest sentit de cap de les maneres. De moment, i tant de bo que això es mantingui, doncs tothom, sembla que tothom, doncs segueix bé les pautes i per tant no entenc que si hi ha algun dubte, primer val la pena trucar al 061.
I ens quedem amb això que deia l'alcaldessa, no generar alarmisme i informar-nos pels canals corresponents i davant qualsevol dubte, doncs trucar al 061, que és la manera de no col·lapsar el nostre sistema sanitari.
Sí, i si em permet, insisteixo en apel·lar a la responsabilitat social que tots tenim amb l'obligació de tenir cura i seguir els consells que es recomanen.
En un altre ordre de qüestions, si em permet, alcaldessa, i aprofitant que parlem amb vostè, hem sabut que Calella presentarà candidatura per ser capital de la cultura catalana 2024.
Efectivament, això ho s'ha de treballar molt i molt bé, perquè és un, diguem, és un document i tot un projecte que ha de ser, que ha de ser molt rigorós i molt sòlid, i ho estem preparant, però sí, volem ser Calella Capital Catalana de la Cultura 2024, i en aquest sentit, doncs, ho estem treballant de manera molt molt acurada, perquè, home, perquè jo crec que és evident, vull dir, una ciutat com nosaltres, que aquest any se celebra 70 anys de l'agrupació sardanista, una ciutat com la nostra que aquest any se celebra 85 anys dels geganters de Calella, una ciutat com la nostra que aquest any se celebra 100 anys de la Llopa, una ciutat com la nostra que té diferents activitats culturals per moltíssimes entitats, un teatre Orfeó que també té moltes dècades de vida, una ciutat viva des del punt de vista cultural, una ciutat que a més convida de manera internacional a diferents esdeveniments de cant coral, com pugui ser doncs, Cant al Mar i altres manifestacions. Jo crec que una ciutat com nosaltres, que tenim la temporada lírica, és a dir, que nosaltres tenim un relat continuat al llarg de l'any de diferents expressions artístiques que sincerament creiem que ens som mereixedores de poder que ens puguin doncs, escollir com a capital catalana de la cultura a l'any 2024. Però perquè això pugui ser, hem de fer un treball molt acurat, és un treball molt, diguem, molt, molt sòlid, s'ha presentat moltíssima documentació i molt ben explicat, i ho intentarem fer-ho de la millor manera possible.
I qui acabarà decidint si és que sí o és que no, alcaldessa?
Doncs el comitè, és un comitè format per representants del Departament de Cultura i d'altres entitats i associacions d'arreu del país, en el que són el tribunal, el que acaba de decidir qui es mereix i qui no es mereix ser doncs, capital catalana de la cultura. I per tant, doncs, bàsicament són representants de la Generalitat, però també d'altres organismes culturals.
I això vol dir que es portaran més esdeveniments culturals, o és un distintiu per a aquelles ciutats que aposten, en el cas de Calella, fermament per la cultura amb el gruix d'activitats que ja es fan habitualment?
No, això vol dir que és a partir del gruix que ja es fan normalment, s'aboca en aquella capital més esdeveniments del conjunt del país que es farien, en tot cas, si fóssim nosaltres, aquí. És a dir, el ser referent del conjunt del país, el ser aquella ciutat catalana, capital de la cultura catalana, doncs, evidentment, els principals esdeveniments culturals d'arreu del país es posaria el focus en la ciutat que està designada.
Doncs ja cal que fem lloc a l'agenda, alcaldessa, perquè la tenim realment molt plena d'activitats culturals aquí a Calella, afortunadament.
La veritat és que sí, cada vegada ens costa més trobar un forat i un espai per poder encaixar. Això és veritat, però quan es tracta d'això farem mans i mànigues perquè hi càpiga tot, això de ben segur.
Molt bé, alcaldessa, com sempre, gràcies per haver atès la nostra trucada. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Gràcies, bon dia. Doncs ja heu sentit a l'alcaldessa, de fet els tertulians, que avui els hem fet esperar una miqueta, estaven molt atents a aquesta entrevista, alcalde Quim Rei, què tal,
bon dia,
alcalde,
bon
dia,
com esteu?
Jordi Martí, bon dia,
bon dia.
Josep Maria Vila, bon dia.
Hola, bon dia,
i tenim el Toni Alabau, bon dia, Toni.
Bon dia, bon dia.
Acosteu-vos al micro, sobretot el Josep Maria Vila i el Toni Alabau, postura sí. Així caribenya no,
Ah, és que estava absort amb les declaracions de l'alcaldessa i sense donar-me en compte em anava portant el micròfon.
Però perquè que no t'ha agradat.
Ha arribat al mig de la taula el micròfon.
Però per què ho dius això, Toni? A veure, per què ho dius això?
No, perquè, bueno, sobretot el tema del coronavirus, de l'altre ja no m'hi fico.
Sí.
Però ja n'hi ha prou de coronavirus.
Bueno, això és el que deia l'alcaldessa, no? Sí, responsabilitat i sobretot no crear alarmisme,
no, alarmisme
que
no
és el que s'està creant.
No n'hi ha d'alarmisme. Només saben, avui escoltava a la ràdio que un 280% més de venda de termòmetres. S'han esgotat els productes no sé què. Han tancat això, han tancat allò. Jo l'altre dia vaig estar en un concert a Badalona, collonit, per si em venia un esternut, em quedava sol a la sala.
Bueno, doncs és el que
em podien aplicar el 155.
Però, a veure, Martí, hòstia, esclar, Jordi...
I això no m'ho explico, jo això m'ho escolto cada dia.
Jo no sé, tinc la sensació que m'escolteu bé vosaltres a mi?
I tant.
Ah, vol dir que no em feu cas?
Que sí, que sí.
Això no va dir perquè quan intento feu-vos callar no calleu.
Sí, és que tenia no, el discurs.
Val, però justament el que estava dient l'alcaldessa, doncs és això, no crear alarmisme, i el que s'està creant és molt d'alarmisme. Mira, hi han canals doncs, que suquen molt pa.
El Barça-Nàpols a porta tancada i el Corte Inglés a tope. No sé, explica-t'ho, a veure que m'ho expliquin.
Ja.
Clar, i és que no ho dic jo. Ahir nit escoltava un programa, un periodista esportiu de València, que també deia el mateix, a les falles venen 400.000 italians i no passa res. I resulta que poden fotre una conferència de premsa d'un partit entre l'Eibar i l'Alavés perquè el coronavirus està allà present. Clar, llavors no creem alarmisme. Jo estic d'acord amb les paraules de l'alcaldessa, estic molt d'acord, però hòstia, poder que comencem a no crear alarmisme, perquè esclar, al dematí sense enxufar la ràdio i escoltes això.
Sí, però mira, per exemple, notícies d'aquestes últimes hores, a banda de que Itàlia ha tancat portes,
tot ho ha tancat.
Madrid tanca també escoles i universitats.
A veure si tanquen el Congrés i anirem millor.
A veure, Jordi.
I el Palau Reial.
A veure, alcalde, posi seny, va.
M'assumo al que deia l'alcaldessa i em sembla que el millor que podem fer és no parlar d'aquest tema.
Sí, bé, no parlem d'aquest tema, però us recordo que som una ciutat 100% turística i que tenim la Setmana Santa a la volta de la cantonada.
Que el problema existeix, és claríssim, però vull dir que clar que hi ha l'alarmisme. A veure,
digue'ls-hi als empresaris del sector turístic.
Aquest dematí t'ho va dir, escoltava que s'ha augmentat la venda de productes com arròs i llegums perquè la gent va caparant per si casa han de quedar a casa tancats. Esclar, tot això ve arran del que s'està escoltant. I per no crear l'alarmisme, tu obre l'emissora que vulguis, la cadena de televisió que vulguis, i totes comencen amb el rànquing, tants morts, aquí una senyora que tal, aquí una altra persona que es va morir amb 90 anys, també. Esclar, com s'ha de fer per no crear l'alarmisme? Dir que no se'n creï, però qui és que el crea? No creiem nosaltres.
A no parlar-ne.
Clar, és que és aquest el tema. Que hi ha un problema, és ben clar, no? És que tenim un problema, és ben clar. Que hi ha un problema cada any amb la grip, també és molt clar.
El que està clar és que aquí el que s'està evitant no estem parlant d'una malaltia greu, ni molt menys, estem parlant d'una grip. Aquí el que s'està evitant és no fer caure el nostre sistema sanitari, és a dir, que no es col·lapsi i que no hi hagi prou capacitat d'absorbir a tantes persones inquietes que no es troben bé, que es pensen que...
Sí, però si ara fas un esternut o tens tos, automàticament venen els dels escafandres aquells i et tanquen a casa com un... Clar, perquè jo conec casos d'aquests, i no vull donar noms, però jo conec casos, un cas concret.
A Calella?
No, a Calella no. Ah, no, ja no vull dir més amunt, però vull dir, d'una persona que ha estat tancada a casa seva perquè resulta que va fotre un esternut i estava una mica tapada. Ja. I esclar, doncs van anar allà totes les persones aquestes amb els vestides amb escafandres i vestides de busso. Que per cert, hi vaig veure una persona pel carrer Església que anava amb un xandall de color daurat, que vaig pensar, hòstia, i acorden per aquí no era una persona que anava de moda.
Jo repeteixo el que vaig dir l'altre dia, que diuen els americans que són molt llestos en el sentit que són pràctics més aviat que llestos. Diuen over information is no information. Sobre informació no és informació. I d'això ara surto de casa i ja estava escoltant, ja no l'escoltava la televisió, canal que fos, no sé què, del coronavirus, tot això. I ara vinc aquí pensant que arribaria en un oasi de pau i tranquil·litat i m'han fotut un altre rotllo.
No vols caldo, dues tasses.
Un altre rotllo de coronavirus i a l'hospital i no s'aturar i no sé què. Home, per favor.
Ja n'estem cansats.
La gent... Tenim una capacitat per pensar per nosaltres mateixos. No cal que ens influeixin constantment sobre les nostres actituds.
Escolta'm, és que ara m'esteu coaccionant, perquè, clar, a veure, si n'acabem de parlar amb l'alcaldessa, és obvi que ho posem damunt la taula.
Mira, que el petroli ha baixat el barril de Brent aquest, però resulta que la benzina no baixa, per exemple. Això no és notícia.
Josep Maria Vila, va, posi seny.
A mi em sembla que no cal discutir si hi ha o no hi ha l'alarmisme. Evidentment n'hi ha, perquè s'ha creat. De cara a la població turística, l'altre dia ja ho vaig dir, que de cara a Setmana Santa pinten bastos, i hi haurem d'acostumar i haurem de resistir-ho. Ara, el que m'ha fet gràcia de l'alcaldessa, i lligant una cosa amb l'altra, és que diu que no hem de crear l'alarmisme i que no ha d'existir l'alarmisme, d'acord. I llavors diu que commemorarem els 100 anys de la llopa. Què va ser la llopa, si no un alarmisme d'anar a caçar un llop?
Ara no sé per què ho lligues, això, Vols dir pel tema de la capital de la cultura catalana?
Evidentment.
Ah, ostres, lligar el coronavirus ja amb la capital de la cultura catalana?
No, he lligat l'alarmisme, no el coronavirus. L'alarmisme va ser l'any 1920, que hi havia un llop suelto i es va crear una alarma per anar-lo a caçar. I ara això es posa com una cosa cultural. Bé, amb la perspectiva de 100 anys és possible que sigui així, però realment no deixa de ser una cosa curiosa de Calella.
Alcalde, alcalde Rei, aquestes coses, quan s'està al cap davant d'un poble, imagino que, em permetrà l'expressió, és un marrón.
Sí, bueno, qualsevol cosa que creï... I amb aquestes coses, qualsevol cosa que creï alarma, evidentment, és un, això que tu en dius un marrón, és un problema.
Clar.
Un
si problema... fas perquè fas i si no fas perquè no fas, no?
Sí, exacte.
Que la línia és molt fineta, no?
Si et poses en postura blanc, per què blanc? Si et poses en postura negra, per què negra? Mm. I si no et poses en cap postura, per què no fas? Vull dir, per tant, doncs, bueno, els poders públics han de fer una cosa o una altra, evidentment, no? Vull dir, a mi em sembla que està molt bé que hagin recopilat una informació determinada, està molt bé que els tres elements es posin d'acord amb un tema, amb aquest o amb un altre tema, amb un altre tema determinat, i per tant, doncs, a seguir el seu consell. De lo que no cal parlar, no cal parlar.
I insistint en que hi ha un alarmisme determinat, és la prova de que intenta trucar al 061, jo ara m'ho acaben d'explicar a casa, que estan intentant per un problema d'un número de la Seguretat Social, el 061, i no hi ha manera de comunicar. Està completament col·lapsat el telèfon i en aquest cas no és per malaltia, sinó per un número. I llavors no pots parlar amb el 061. Evidentment hi ha alarmisme. I crear-lo és molt fàcil i després el difícil és que s'emmaginin.
Bueno, potser en aquest cas caldria dir a les persones que si no és ben bé per un tema urgent no hi truquin. No?
Això passa igual amb les urgències, no? Amb les urgències ja de per si, quan ha arribat el moment que una persona amb un problema de mal de cap per dir alguna cosa, doncs potser ja va urgent, que això s'ha dit moltes vegades, no?
Sí, sí.
I el que fa és col·lapsar que quan ve una urgència de veritat, aquella passa per davant, llavors que tot, m'entén? Jo ho veig d'aquesta manera i després considero que sí que el que diu l'alcaldessa doncs és correcte, que no s'ha de... Que no hi ha d'haver alarmisme, marcar unes pautes, tot això ho trobo correcte, però vull dir que l'alarmisme ja hi és, ja existeix, vull dir que no l'ha fet ni l'alcaldessa, ni l'ha fet... Ho han fet els mitjans de comunicació que ens estan carregant, i ara el difícil és aturar-ho, no?
Però fixa-t'hi, jo el que vull dir a partir de la meva presa de posició de no voler parlar d'aquest tema, vull dir que ara dos ciutadans de Calella es troben, d'aquí una hora es troben pel carrer, de què hem parlat a la tertúlia?
Sí, sí.
Bum, si n'hem parlat,
fem un salt i deixem fer un incís amb el que ha dit en Jordi respecte al petroli. A veure, el petroli no té res a veure amb el color.
No.
Però sí que té a veure una guerra larvada que hi ha del consum de petroli perquè els xinos han deixat de comprar i han deixat de comprar perquè s'han paralitzat les indústries. I llavors la guerra larvada que hi ha entre Rússia i l'Aràbia Saudita ha fet caure el barril de petroli perquè els àrabs poden aguantar el preu.
Però conseqüència.
Ara, llavors, conseqüència, com que el component del preu de la benzina el 60% són impostos, això no baixa. Llavors ha baixat 10 cèntims.
Sí, però com puja mig cèntim el barril ens foten un euro més de benzina.
Evidentment, perquè
això és el que jo volia.
És el que en diuen el preu de reposició, no volen perdre mai res. Ara, la circumstància del petroli, la circumstància d'aquest alarmisme que hi ha, ha fet que també les bosses s'estiguin enfonsant.
Tot, clar.
Ara, aquí, 7.000 i pico de punts a la borsa espanyola feia molts anys que no existia. I llavors això què vol dir? Desconfiança amb les inversions. Si no hi ha inversions no hi haurà treball d'aquí un temps.
No, si tot està tocat i tot deriva... Bé, jo el que volia dir era que tot deriva d'allà mateix, tot deriva d'un problema local que s'ha anat extenent i que, bueno, que està doncs, a l'abast que està, i veiem les notícies d'Itàlia que evidentment doncs, estan...
A veure, quan entrem en un món i acceptem més o menys, hi ha qui més i hi ha qui menys, en un món on s'ha globalitzat tot, és evident que un problema deixa de ser local. Sigui el que sigui, els 10 cèntims del petroli, el de la canonada de no sé on al costat de les Rocalloses i vull dir, etcètera, etcètera. Tots els problemes són globals avui en dia. Per la proximitat de la gent, per la facilitat del viatge, per tota una sèrie de coses que d'allò, no? L'altre dia em va cridar l'atenció, vull dir, no vam acabar trobant arguments, que en la mateixa conversa hi va sortir el fet de l'excés de contaminació que hi col·laborava moltíssim un percentatge que no me'n recordo, però és igual, tampoc té massa importància si en un 20 o en un 22 o un 24 de l'excés de vols aeris que hi ha, de vols baratos aquests, etcètera, etcètera, i m'ho comentava una persona que és professora i que deia que en la seva escola cada any, quan un professor fa 50 anys, agafen un vol barat i se'n van a no sé on. Vull dir, clar, diem, aquest contrasentit és difícil d'empassar-se.
Consejos vendo, però para mí no tengo, no? Diuen els castellans.
Vull dir, és una mica això, no? Vull dir que ja el que sí apel·lo, per dir-ho d'alguna manera, és en aquella cosa que cada un de nosaltres individualment pot fer. Vull dir, és absurd que estem parlant i estem donant consells de rentar-nos les mans per una situació determinada. Si ens els hem de rentar cada dia 777 vegades ara o quan no hi ha situació determinada. Vull dir, i és absurd que només reaccionem davant un tema quan aquest tema ens crema i sembla que no sé què, no? D'altra banda, bueno, no, perquè ara anava a dir la paraula que no diré, vull dir, per tant, no, a veure, vull dir que s'han produït unes circumstàncies i no ho sé, perquè jo el dissabte, en un moment determinat, aproximadament cap a les 3 de la tarda...
Vas estornudar.
No, em vaig desconnectar absolutament. O sigui, estic desconnectat des del dissabte a les 3 de la tarda.
Val, entenc.
Estic tan saturat que estic desconnectat des del dissabte i no sé si hi ha hagut més cosa o menys cosa. Però vull dir, les notícies que jo sentia... El dissabte al matí, quan encara en sentia, vull dir, parlaven de gent, i aquí més aviat tirem a grans, no molt més grans que nosaltres.
Sí, sí, està clar. Sí,
sí,
sí, sí, no, no, és que la incidència amb la gent
gran... No, si començaven amb 9.
La incidència amb la gent gran, bueno, hi sortia la notícia amb els geriàtrics, les visites, que això ho trobo normal, perquè, esclar, són la gent gran, doncs, estan més propensos, o estem més propensos a... agafar-ho tot, no?
Clar.
I que entra dintre de la... No de la normal, perquè no es pot dir, seria dintre de la possibilitat de que a una persona li afecti això, una persona gran, i sobretot amb un geriàtric que hi ha molta gent, doncs que pugui tenir conseqüències greus o fatals, no? Vull dir...
Ara la gent hauria de saber que en Jordi Martí és el més jove de la tertúlia.
Home, ostres, no fotis, estic en alegria.
No, perdona, la més jove sóc jo, eh?
Perdona, però tu estàs a la peixera, eh?
Tu ets la pro, professional.
Tu estàs a la peixera.
Som la superjove.
Tu estàs a la peixera, eh?
Estic aïllada de vosaltres.
Estàs a la peixera.
No, jo ja ho dic fa dies, sapigueu que no hi ha res pitjor per encomanar-se d'una cosa que un estudi de ràdio.
No, ja no em portaré el caputxó en aquest de casa. Ja.
No, és va, igual. Ja.
Fixa't que m'aparto de l'esponja aquesta que hi ha en el micro quan no parlo.
Si heu pillat, ja esteu llestos. Vull dir, llestos en el sentit de que em el tireu, però us recuperareu molt bé. Escolteu-me una cosa.
Hi ha una altra qüestió, hi ha un altre moviment o una altra situació que deixa de ser preocupant. Jo vaig sovint a Barcelona i agafes el metro. I el metro és perillós per mi. Sí, és perillós. Clar, per exemple, a la línia 1, a vegades, allà a la zona de la Sagrera, ara m'ha sortit el nom, doncs hi ha una acumulació de gent horrorosa. Clar, sí. Llavors, si has d'anar a Barcelona i has d'agafar el metro, fa una certa
Vila,
vacança.
Escolta'm, la R1, que és la línia que passa per aquí al Maresme, també hi ha moments que, sobretot quan agafes el tren venint de Barcelona que puges a Plaça Catalunya, Déu meu
sí,
senyor,
sí.
Eh?
Sí, sí.
També, que, escolta'm...
Si se'm permet la broma, hauries d'agafar el metro a porta tancada.
Exacte. Escolteu una cosa, avui he entrevistat a l'alcalde de Santa Susana, el Joan Campolier, que ja sé que no heu sentit l'entrevista, teniu gomet vermell tots quatre.
No, jo els escolto, però al vespre.
Ah, bé, no. Escolta'm, que Campolier, sabeu que s'està fent un hotel nou a Santa Susana, no?
Home, jo veig que hi ha molta construcció, passant per la carretera es veuen moltes grues.
Doncs que és un hotel que té 3 pavellons amb un gran auditori per 600 persones. Però és que l'alcalde ha dit que això no acaba aquí, que hi ha llicència per 3 construccions més. Expansió màxima de Santa Susana. Volen arribar al topall de 22.000 llits. Què us sembla, això?
Bueno, aquí en havíem tingut més.
Ja, però jo no et parlo de que aquí en havíem tingut més. Et parlo de que Santa Susana vulgui arribar als 22.000 llits i quina conseqüència tindrà o no.
Home, ja
per poblacions com la nostra.
Jo penso que aquí ja l'ha tingut, perquè fa molts anys que diem que Santa Susana està creixent molt, només cal anar un vespre d'estiu a... Ja no et parlo del ple estiu, si no et dic jo, l'any passat, en Davisep, doncs, per la festa major d'aquí, que se'n va ocórrer anar doncs, amb la família a fer un tomb per allà, i el que vaig veure allà, aquí ho havíem vist fot molts anys. Molts anys que fa que ho havíem vist.
Ha coincidit la pujança de Santa Susana...
Vila, el micro, el micro.
Dic que ha coincidit la pujança de Santa Susana bastant amb la decadència de Calella. És irreversible.
Bueno, de fet, l'alcalde Campolier, una de les coses que ha dit, hem après dels errors que han fet els altres, no?
Pues
suposo que a buen entendedor
pues aquí poques paraules bastant. I això sempre bastant, hem dit, sempre jo recordo, fa molts anys que dèiem Santa Susana arribarà un moment que, i com només hi havia 3 o 4 hotels, Però és que ara vas allà i vas un vespre allà i dius, ostres, tu, això ho he vist a Calella fa molts anys. I la qualitat de les instal·lacions que hi ha...
També hem de comptar que són instal·lacions relativament noves.
Sí, bueno, però la gent també és nova, la gent no és la gent que ve aquí.
Sí, però en el cas de les instal·lacions,
allà veiem gent que deia, home, mira, aquests són els que venien abans a Calella, i això ho hem dit jo i ho diem molta gent, no?
Quan el negoci funciona, les instal·lacions velles es converteixen en noves perquè es modernitzen. Exemple, Salou. Salou ja el conec moltíssim des de l'any 60 i pico, i evidentment han sabut fer una jugada turística molt bona, molt important. Els ha afavorit la inversió estrangera del port
Aventura. Home, i tant.
Evidentment. I tant. Però sense el port Aventura, Salou ja era una ciutat turística molt apreciable, del nivell de Calella o superior ja. I llavors, pues, realment, allà, si els negocis funcionen, ja es modernitzen.
Bueno, cal recordar, Vila, no perdona, cal recordar...
Està passant a Torremolinos, això.
Cal recordar, d'acord amb el que dius de Salou, però cal recordar que Salou va ser l'hereu de Calella Fest, amb Salou Fest, que es van emportar, doncs, tota aquella cosa que no volíem aquí, se la van emportar cap allà, eh?
Bueno, això pot ser un floronco que ja el aniran curant, però... Bueno. No, és que no hi veig cap inconvenient, jo, amb això. La gent es ve a divertir i fins a certs límits, o sigui, ja hi ha d'haver unes limitacions, però la gent es ve a divertir, com va a turisme. I nosaltres també ho fem, com anem a fer.
Sí, bueno, però ja, dins uns límits, eh?
Ja t'ho he dit, dintre d'uns límits.
Perquè això del Calella Fest era disbauxa, eh? De fet, aquest va ser el motiu pel qual el sector turístic va dir fins aquí hem arribat, no? Alcalde.
Bon dia.
Bon dia. L'alcalde Campolier, que està doncs amb embranzida, eh? De fet, sempre ho ha estat, no? És un alcalde molt actiu que coneix molt bé doncs, el seu territori. De fet, és un dels més veterans del país, no? L'alcalde Campolier.
A veure, vull dir, amb el tema d'aquests construeixin nous hotels en allà, jo em sembla que no hi ha cap inconvenient. Primera, perquè vull dir, disposen de terreny per fer-ho.
Sí.
Segona, perquè el volum que han de tenir aquests hotels amb el tipus de turisme que es fa ara, que no és el que jo m'agrada com a tipus de turisme, que és el turisme de resort, que amb un sol espai determinat ho tenen absolutament tot, etcètera, sí. Etcètera, doncs vull dir, aquí és pràcticament impossible, no? Vull dir, perquè n'hem parlat altres vegades, quan hem parlat del Pla General i de la quantitat d'ocupació que hi ha.
Quan dius aquí vols dir Calella.
A Calella, sí. Vull dir, a Calella és completament impossible per l'espai que tenim. Vull dir, tenim el que tenim i està construït. I no cal, tampoc, des d'un punt de vista sostenible, ocupar més espai del que estem.
És que tampoc no podríem fer-ho.
Llevat que ens carreguéssim tota la muntanya, que del sector aquell de la Riera...
Però si volem un tipus resort, allò a tocar de l'aigua...
Exactament, no, i si volem un tipus de ciutat sostenible, torno a insistir, vull dir que s'evitin les acumulacions, la quantitat de cotxes que hi ha al carrer, vull dir, etcètera, etcètera, tot això... que forma part de la sostenibilitat, vull dir, no d'allò, no creixerem gaire més, no? Llavors, jo aquí també poso un punt determinat, que és el següent, vull dir, la capacitat que puguem tenir, des d'un punt de vista absolutament local, que puguem tenir de mantenir la situació de centre comercial i de serveis de tota aquesta àrea. Perquè el que és evident és que, ara com ara, a Santa Susana s'hi poden posar dos o tres o 4 o 22.000 llits més, vull dir que això no tot, o més, o arribar a un cúmul de 22.000 pessetes, de 22.000 persones més dormint, que són un grapat de centenars de milers al cap de l'any de persones diferents, i un centre comercial del nivell que té el centre comercial de Calella, a Santa Susana no hi és. No? I per tant, doncs, aprofitar això. Jo em penso que una vegada vaig explicar l'anècdota aquí d'un alcalde del Vallès, com el vaig trobar, allò, camisa de vivos colores, pantalons curts, sabatilles, dic, cony, què fots aquí? Perdoneu l'expressió, no? Vull dir, i em diu, és que estem a Santa Susana però ja no sabem què fer. Vull dir, amb el temps en allà acabarà probablement produint-se una situació de, ja es produeix, d'un turisme d'oci nocturn que aquí a Calella no hi és, gràcies a Déu, vull dir, al meu entendre, però en canvi no es produeix encara. I fa la feta
sí, però compte, perquè l'alcalde Campolier ha dit una cosa que jo crec que és molt important, i és que ha dit, quan tanquem el cercle d'aquestes places, hem d'anar per equipaments. Bueno. I entenc que això doncs ens pot, si llegim una miqueta entre línies, pot donar entreveure que no hi hagi algun tipus de comerç aquí al darrere, comerços...
Serà un problema per la propera generació.
Sí, jo respecte al tema del comerç, que ho lligaria una mica, jo la setmana passada vaig estar a Badalona i vaig passejar pel carrer del Mar, que és semblant al carrer Iglesias, el carrer Iglesias és molt més llarg, hi ha molt d'allò, però els comerços que hi ha allà, aquí no els tenim. Aquí, torno a dir el que va dir el seu dia el president dels comerciants,
sí, el Gallar,
de que el carrer Iglesias està ple de botigues, però que càpsula, o sigui... com se diu això?
Carcasses de mòbils.
Carcasses de mòbils, neteja ungles i hòsties aquestes. El que hi havia a Badalona aquí no hi és. L'altre dia anava pel carrer Sant Joan, que hi ha de tot, que és el centre comercial, per mi és la gran àrea.
Sí, d'acord.
Hi havia un senyor que li va... que segurament són gent de l'Inserso, que diu, oye, una cosa, diu, per comprar-me un sombrero, diu, no, aquí no encontraràs. O sigui, per dir alguna cosa, no hi és, no? I hi ha moltes coses que no hi ha. L'altre dia vaig dir, jo, una persona que es vulgui fer un vestit per anar a no sé on... poder les dones ho tenen millor perquè hi ha 3 o 4 comerços que sí, però en quant al masculí, doncs no. Hi ha una sèrie de coses que aquí no les tenim i que aquí estem dient que sí, que el centre comercial, que Calella, que Calella, però al tanto, perquè si el que diu el Campolier i el que comentaves tot en cal segle, aquests ho fan, jo sé de gent que van a Blanes també a comprar.
Sí, jo gent que van a Blanes que ve a Calella, clar.
Sí, a passejar. Sí, home, perquè si no venen aquí a arreglar-se les ungles dels dits, tu, no fotem. Escolta'm, a veure, estiguem clars. Tu passeges pel... Jo vaig estar al carrer del Mar, que és molt més curt, i vaig veure una quantitat de comerços que aquí no els tenim. Comerços de certa categoria.
Tu vols dir de categoria.
De certa categoria i varietat. I això no ho dic jo, sinó que ho podem copsar tots. A veure, ens queixem que hem d'anar a l'Amazon i que hem d'anar aquí dalt. Quanta gent van al Mataró a comprar? Quanta? Molts d'aquí, Galia, molts. Molts.
Això és veritat.
I quanta gent van a la Roca? Molts. I quanta gent van per Amazon? Molts. Perquè, torno a repetir, tu necessites una cosa que aquí no la tens, truques i l'endemà al dematí la tens a casa. Que està bé o no està bé? És que ho fa tothom. Perquè aquí que... jo continuo dient que si ara m'haig de comprar un sombrero, doncs me'n tinc que anar com a molt a Mataró o a Barcelona.
Bueno, jo mai de la llei n'he pogut comprar,
comprar
un sombrero
a Calella. No en trobes a Calella, però de palla els que vulguis.
De palla els que vulguis, i banderilles de toreros.
No, però els que vulguis no, cada vegada hi ha menys.
Jordi, el que dius tindria un fil central, que et poso un altre tema de discussió. D'acord, el que tenim al carrer de l'Església no és el mateix que hi havia fa 25 anys. D'acord? I el Portal de l'Àngel. Punt.
Com és el Portal de l'Àngel?
El Portal de l'Àngel a Barcelona.
Em penso que ja no queda ni el termòmetre.
Home, encara hi ha...
Cera, però no comparem ara, no comparem.
No, precisament. Precisament, vull dir, allà ha canviat tant com aquí.
Sí, però escolta'm, ha canviat amb el tipus de venda i amb el tipus de botiga, però no hi ha aquí a Calella, no tenim els comerços que hi ha al Fara.
Escolta'm, tinc 75 anys i no he pogut comprar mai cap capella a Calella. Mai.
Doncs mira, perquè no ho devies voler, perquè jo no vaig comprar un. No? Doncs mira, no vull dir llocs, però n'hi havia un almenys, no? Que per comprar-te un capell aquí a Calella. Bueno, és igual, no, a veure, jo...
No, jo crec que l'hem entès en el Jordi
tot,
Martí, no?
Enteneu el que vull dir, que no hi ha... O sigui, si aquesta persona, l'alcalde Campolio, vol tancar el cercle, el tancarà, per descomptat que el tancarà.
Però el tancarà... amb botigues de sombreros de palla.
No. Tu has passejat pel...
qui et diu que no projecten una gran superfície comercial?
Tu has passejat per Santa Susana, pel passeig aquell al vespre? Les botigues que hi ha allà?
Al vespre?
Hi ha botigues de marca, tanto.
I aquí també.
Sí, quines? Quines?
Home, el Mango, l'Estradivarius... Vull dir, el Jack and Jones, però... vull dir, no facis dir massa marques modernes, perquè de modern no en tinc absolutament res, no? Vull dir, però que és evident que hi ha botigues de marques aquí. I ja t'he dit que...
Que t'has de presentar les properes eleccions.
No, ja t'he dit que en el tema, de la nit... ja t'he dit que en el tema de la nit Santa Susana això ja ho havia guanyat, però gràcies.
Jo crec que el Jordi Martí el que vol dir és que potser el carrer Església sí que ha perdut una miqueta. Suposo que la cosa va per aquí,
és que, bueno, si ho va dir el president de l'associació...
Tres miquetes.
No m'ho invento.
Però no el carrer de l'Església. És que ha perdut el concepte comercial en general. Vull dir, a veure...
Sí, però, alcalde, encara la gent busca llocs per anar a passejar. D'acord que Amazon està molt...
Parlem d'anar a passejar o parlem dels aparadors que hi ha al carrer de l'Iglesia?
De tot, perquè tu vas a passejar,
hi ha una frase d'una regidora de comerç que va estar després de ser alcalde, tu, que va dir, diu, hem aconseguit que a Calella els carrers comercials s'hi vagi a passejar. Pensava que els carrers comercials és perquè la gent anés a comprar, no perquè anés a passejar.
Home, però, escolta, però això, vas a passejar i a comprar, no?
El que passa el dissabte, de 6 a 9 del vespre, és passeig amunt i avall, i les botigues buides.
Perquè se'n tanquen de botigues, suposo que ho veiem tots, que se'n van tancant.
Sí, clar, i...
d'un propietari de botigues em va dir que
Vila, el micro.
D'un estiu per l'altre, d'una temporada per l'altra, n'ha perdut 7 de
botigues. Sí, per això, que això, sí. Home, i a més es veu, està clar.
Jo estic més a la vora de la teva postura, vull dir, veig que l'ella amb una decadència, i veig que Santa Susana, pues, degut a que tenen terreny i que ja hi ha inversions, es fan hotels nous, té una altra pujança. I aquesta és la realitat. Ara, el de la secció comercial de Santa Susana, és que ja us en recordeu, que hi ha el carrer Furt allà, i tots aquells d'allò que hi ha al costat, a Calella no hi ha cap cosa d'aquestes, no n'hi ha cap de coses d'aquestes. No. Per tant, si tu vas un diumenge al matí, o un dissabte al matí, al carrer Furt, trobaràs la mà de gent de Calella. La gent va a comprar fora.
Clar.
Però aquest és un fenomen com a economia, es deia l'atracció de los polos, que és quan hi ha un pol de que hi ha molta gent, que era el cas de Barcelona, als anys 50 la gent agafava el tren i anava a comprar a Barcelona.
Sí, sí, clar. Sí, sí.
Perquè anava a comprar a Barcelona, inclús a fer-se un traje. Ara, com que ja ningú es fa trajes, doncs ja no va ser a Barcelona. Però això passava.
Sí, sí.
Sempre ha tingut el pol. Després va haver-hi una època que Mataró també va ser atractiu, potser perquè tenia gràcia que hi vinia allà a la Rambla alguns establiments que estaven bé, però aquestes coses continuen sent així. Ara llavors què passa?
Queda la plaça de Santa Anna i para de comptar, eh? Vull dir...
Sí, però tenia un cert atractiu, hi trobava gent de Calella.
Parlem de 15 botigues, eh? Bueno.
Tu agafes i passeges un dia pel carrer del Mar de Badalona, i no vull fer ara publicitat de Badalona, perquè m'hi lliga alguna cosa, però no... no... tu passeges per allà i veuràs un candidat de comerços i dius, ostres, mira, això, i comerços que estan encara... o sigui, reformats antics però habilitats d'ara, no?
Vull dir, jo abans,
com es va fer el seu dia
fa temps que han estat a Badalona, bueno, al carrer del Mar, i he tingut un munt de clients, no? Vull dir, i perquè tu em diguis això i jo t'ho admeti, vull dir, hi hauria de tornar a passar, perquè no és el carrer del Mar.
Mira,
no és el carrer del Mar,
feu una cosa.
Te'l pots creure, no? Si va anar la setmana passada.
Veure, sí,
feu una cosa, aneu i te'n surts un dia a passejar, un dia d'aquest.
No, ara ha de
fer com Sant Tomàs. Ha de fer com Sant Tomàs. Si posi el Mar, no s'ho creurà.
Bueno, escolta, Toni, t'he sentit poc.
Sí, perquè jo ho sento molt aquí cada vegada que vinc.
Sí?
Sí.
Però per bé o per malament?
Sí, perquè aquests... home, ja està bé, eh? Ja està bé. Però tota aquesta dialèctica al carrer d'Església, que l'he sentit infinitat de vegades, és una mena d'obsessió a Calella, al carrer d'Església, que el carrer d'Església no té tirada perquè hi ha altres coses. Avui dia la gent té mitjans de locomoció i se'n pot anar a Mataró Park, per exemple, o se'n pot anar a la Roca, on es comprarà el mateix jersei a la meitat de preu i a la mateixa qualitat.
I allà hi troba aparcament que a Calella no en troba.
Bueno, s'ha gastat el doble de benzina, sí, que a Calella no li calia.
Sí que hi ha aparcaments a la Roca. Hi ha aparcaments
a la Roca? Ah, sí. No, ho dic així, sí. Dic que a la Roca i al Mataró Park trobaràs aparcament. A Calella no en troba.
Ah, no, a Calella no.
Bueno, senyors...
No, però tampoc trobes la varietat de comerços que hi ha allà, per tots els gustos, tots els calés.
Com sempre, molt interessant sentir-los. M'ha agradat molt.
Bon dia, tingui.
Sí.
Escolta, bon dia, i tapeu-vos.
Sí, sí.
Vila, Martí, Rei
no i...
Ara cantarem la cançó del coronavirus.
Escolta, i el Pere, el doctor
no
Pere Puig,
que avui
no el tenim aquí perquè està a Mallorca, però sí, ja ens ha promès sobrassada
no
per la propera setmana.
Que no es pensin que està...
No, que el tenim de viatge. Molt bé, bona setmana, que vagi bé. Gràcies.
Escolta.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia.
Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
www.radiocalella.cat.
Recte de final de la ciutat d'avui, ara amb la Dolors Liauri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia. Sentia ara la tertúlia i sentia com un dels teus tertulians deia que s'allunyava el micròfon.
Com que s'allunyava el micròfon?
Que s'allunyava el micròfon per por del coronavirus.
Ah!
No, l'hem de renyar, no, l'hem de renyar en no. aquest tertulià, Sònia.
Ha dit que s'emportaria l'esponjeta. L'esponjeta?
Que se l'emportaria?
Sí, que se l'emportaria. Perquè és el que està contaminat, diu.
L'haurem de renyar en aquest tertulià,
sí,
eh?
Sí, el que haurem de fer és treure les esponjetes.
Per?
Doncs per això.
No, Sònia.
Com que no?
Que no, que estaríem anant en contra del tot el que se'ns està dient des del Departament de Salut. Hem de no generar alarmisme.
Cap ni una. D'alarmisme, cap ni un. Cap ni un.
Doncs justament això és el que també ha vingut a dir avui l'alcaldessa, sí, que els mitjans de comunicació actuem amb responsabilitat, que no generem alarmisme, que les autoritats sanitàries estan molt pendents de l'evolució d'aquest coronavirus que s'ha convertit realment en una crisi mundial amb casos que, de fet, en les últimes hores s'han multiplicat aquí a l'Estat, però que ara mateix està en un període de contenció reforçada. Així ho sentíem, aquestes últimes hores per part del Ministeri de Sanitat. Vaja, que tothom segueixi amb molta atenció les indicacions de salut, sobretot pel que fa a la higiene, i que en cas de qualsevol dubte, doncs trucar als telèfons de salut, Salut Respon al 061, i evitar fer desplaçaments i col·lapsar els serveis d'atenció primària, que és el gran maldecap, el gran temor que es té a hores d'ara, doncs per com pot evolucionar aquest coronavirus. De fet, sense que hi hagin casos per hores d'ara confirmats, aquí a l'Hospital de Calella ho corroborava la mateixa alcaldessa, sí que es preveu que tingui algun efecte, en aquest cas, sobre l'activitat turística ja d'aquesta Setmana Santa. De fet, ja ho recordava fa un parell de setmanes l'alcaldessa també aquí a la ràdio, tot i que ha dit no tenir constància que s'hagin produït anul·lacions de reserves en hotels locals. Ha dit que evidentment tindrà un impacte, però que confia que es tanqui la temporada amb uns números, amb uns nivells d'ocupació que siguin molt millors del que ara mateix molts empresaris tenen al cap. O sigui, que no sigui tan greu l'efecte del coronavirus en l'activitat turística com ara mateix ens puguem arribar a imaginar. Qui realment té bones perspectives turístiques és la població de Santa Susanna. Avui l'alcalde, en la secció de l'entrevista, Sònia, t'explicava que hi ha en marxa diversos projectes, tant de construcció de nous hotels com d'ampliació d'establiments que ja estan funcionant ara mateix a Santa Susanna, i que amb tot plegat esperen arribar a una oferta que rondi les 22.000 places hoteleres, les 22.000 places turístiques, que és el topall màxim que preveu el Pla General d'Urbanisme. Campolier, l'alcalde, que realment ha fet referència a la visió que van tenir els polítics que el 1960 van tenir sobre l'evolució econòmica del municipi quan van idear aquest Pla General d'Urbanisme, que es manté vigent, si bé amb unes petites modificacions, dues, una l'any 82 ha dit i l'altra l'any passat, preveuen aquest creixement i aquest desenvolupament turístic a la població, que realment la situaria com una de les punteres de totes les destinacions de l'Alt Maresme. Joan Campolia, que també ha donat alguns detalls més d'aquesta proposta festiva que es farà aquest estiu a la platja, amb tota probabilitat, perquè ha dit que encara no hi havia res tancat, tot i que les converses amb el grup d'empreses promotores doncs segueixen avançant a bon ritme. La idea és que en el mateix lloc on l'any passat es va muntar l'escenari i tot el village de l'Arts d'Estiu, hi hagi un market amb oferta d'atraccions, activitats pel públic familiar i juvenil, també oferta gastronòmica i algun concert. algun concert a moda d'acompanyament, com de complement al que seria aquesta proposta, alguna actuació d'algú mediàtic, ha dit l'alcalde de Santa Susanna, qui en tot cas ha volgut deixar meridianament clar que no és la seva voluntat entrar en competència amb l'Arts d'Estiu, a qui li desitja la millor de les edicions en aquest estiu del seu desè aniversari. Un market que diu no és nou a la població, que l'any passat ja es va fer la masia de Can Ratés, que ara la idea és traslladar-ho a la platja. Seria una proposta que es faria entre els mesos de juliol i agost, començaria a finals de juny, i que s'hauria de pagar a entrada. Això és el que ha explicat avui l'alcalde de Santa Susanna. I atenció, perquè seguim amb la ronda de xocolatades solidàries del Tàquet pel Càncer Infantil. Se'n va fer el 15 de febrer, hi ha dues escoles de la ciutat que també n'han fet en les últimes setmanes. Demà és el torn del Freta, que diguéssim va ser les pioneres, en fer aquesta iniciativa. Serà demà dimecres en aquest centre educatiu. I encara un parell de qüestions més. El president de La Volta, Rubén Peris, que ha dit que ara mateix treballen amb la idea que el 23 de març l'edició del centenari sortirà, començarà a rodar des de Calella. Diu que segueixen amatents a l'evolució del coronavirus, però que ara mateix el calendari es manté en peu i que Calella doncs presentarà candidatura per ser la capital de la cultura catalana de l'any 2024, la qual cosa doncs farà que s'atapeixi encara una miqueta més el calendari d'activitats de la ciutat.
Que ja és prou atapeït. Molt bé, Dolors, gràcies. A partir de l'una, gràcies. A partir de l'una, amb les companyes dels informatius, acabem amb la música de la cantant sueca Nene Cherry, nascuda tal dia com avui, de l'any 64. Demà tornem a més ciutat, com sempre, a partir de les 10, amb el suport de les companyes d'informatius i avui també amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor Riera. Us ha parlat Sònia Montanyola. Que tingueu un feliç dimarts. Adéu, fins demà.